A teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say.
Molt bon dia, salutacions per a tots els oients d'esta emissora. Avui és dimecres, dia 18. Demà serà Sant Joan, Sant Josep. Un dia molt especial que, bueno, hi haurà famílies que no es podran reunir per el confinament i per l'estat especial que estem vivint. Però mire, jo els que volia dir-los és que ahir veig el president del govern que ens fa saber el reial decret de llei que han aprovat de mesures urgents i extraordinàries el Consell de Ministres per a fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19. Mire, algo que ens ha llamat poderosament l'atenció ha sigut que, per als autònoms, diuen que la prestació extraordinària per cese d'activitat per autònoms cuyes activitats hayan quedado suspendides o que vean de caer su facturació en un 75% en relació con el promedio del semestre anterior. I aquesta mesura tindrà vigència d'un mes. És a dir, el missatge és que per deixar de pagar l'autònom i demanar la prestació, haurem de tancar la porta. I això ens diuen a un país on el teixit que maneja l'economia d'aquest país és majoritàriament de gent autònoma. No estan fomentant que la gent sigui emprendedora, que era el que volien, fomentar l'emprendedorisme, no? Ens estan animant a que tirem la tovalla i a que tanquem les portes? A mi m'agradaria que aquesta reflexió se la feren els que han tret aquesta llei i han deixat en la cuneta els autònoms. Ara sí, molt bon dia. Passe a presentar les meves companyes, a Montse Muñoz, bon dia.
Molt bon dia.
I a Txelo Climent, en la part tècnica, bon dia.
Bon dia.
Avui, Montse, Dime tu, pues, què me diries?
Pues que és una situació molt difícil, molt complicada. És una situació que no mai hem tingut, perquè la crisi econòmica va ser una crisi econòmica, però això és una crisi sanitària i que és difícil. N'hi ha que recalcar que la gent es té que quedar en casa, que si no és exclusivament imprescindible no deu deixar de casa, perquè és com si deixarem una boleta al mig de la plaça i la gent va caminant per la plaça. Pues si esa boleta anirà infectant a tota la gent.
Pues tu saps el que diu el president d'Autònomos, Lorenzo Amor? Ell diu que assegura que el govern els va prometre l'eliminació de la quota, però com hem vist després del Consell de Ministres, no ha sigut així.
Pues si no fan alguna mesura per ajudar als autònoms, que és realment qui sustenta el país i que durant tota la crisi des del 2008 han sigut els que han estat ahí sostenint el que és l'economia, ho tindrem complicat, perquè s'espera que 1 milió de persones en aquesta setmana se passen al paro i a l'atur.
Uh-huh.
I entonces,
també...
si les empreses ja n'hi ha un millor, quan realment siguin els autònoms, què farem? Així? Jo crec que no n'hi ha eixida, jo crec que...
Uh-huh. També mos ha dit, mos va anunciar ahir el president del govern mesures bones i que favoreixen també a la ciutadania, com per exemple que estarà prohibit el tall de llum, d'aigua, de gas, als col·lectius més vulnerables. Que també s'aprovaran les moratòries en pagaments d'hipoteques per a les famílies també en situació vulnerable i persones en situació d'atur per el coronavirus.
Sí, però el que, per exemple, ells demanaven, com a, el govern demanava una llei per a la gent del lloguer, que té una vivenda en lloguer, ahí sí que no s'ha fet cap mesura, no s'ha pres cap mesura. Ells diuen que és un tema que tindran que parlar els amos de les cases.
Sí. Bueno, a principi estaven apel·lant un poc a la bona voluntat, a que la gent se donarà compte de que en este període de confinament que farà tot el món reflexió i que arribarà tot el món a l'ombro. Tenim que recordem el número de WhatsApp als que ens tenen que cridar la gent, enviar-nos WhatsApp per a dir-nos què els preocupa. I que, de què volen que parlem, perquè al final recorden, esta ràdio és la teua ràdio. Número per a que el WhatsApp per a que puguen cridar-nos és el següent. El
Chelo mos dirà
655-93-7316.
El que és el mateix, 655-937-316. Poden enviar el que els preocupe i el que no els preocupe també, eh? I si tenen alguna situació complicada o situació divertida, perquè també els oients volen
la veritat,
compartir el que
passa. En les xarxes socials hem de dir que mos lleven, bueno, mos fan somriure en les memes que hiixen, com per exemple el del gosset que està en la esquena esperant a veure si l'amo li diu vamos a salir de casa, vamos a salir a la calle, i ell no vol i està
amagant-se per tots. I a més, si se queden en nosaltres, val? Tindrem a Salvador Aguilella. Salvador Aguilella és diputat provincial i també regidor en Onda, que ens parlarà del pla del Reial Decret de Mesures Urgents aprovat pel Consell de Ministres, des del seu punt de vista. Estíbaliz Pérez, del Partit Socialista, que és l'alcaldessa d'Almenara, que ens parlarà com és allò de tindre una població que és la primera volta que no celebra les falles. També tindrem a Rafa Simón, que és regidor i en l'Ajuntament de Castelló i portaveu del Partit Socialista en l'Ajuntament, que ens dirà com estan portant la Madalena a Castelló i allò de llegir els pregons per les finestres i demés. També a Núria Xabrera, de Real Export, de la cooperativa, que ens dirà les preocupacions que tenen. També estarà en nosaltres Juan, el gerent de Servilín, en nosaltres via telefònica, recorden, via telefònica, sempre estan per via telefònica. Es parlarà de com se desinfecten les empreses on ell va cada dia i ens ajuda a que no se'n contaminem o no, i ese bicho roïn no correga per ahí. També Antonio Ruiz, que és assessor jurídic sindical de la CNT, ens parla de les mesures que ha adoptat també el govern i on s'ha quedat coixo. Alberto Jordà ens proposa un plan i és el plan de que estem saludables. També una psicòloga ens dirà, la psicòloga...
És Maria Estela López, que ja és professora i pedagògica de la pedologia del Col·legi de la Consolació de Vila-real. Ella ens donarà alguns consells per a les pares que estem en els diques a casa, més padrins o més xicotets, i que mos contava que tenen que tindre aquesta rutina per a que després, a l'hora del tornar a la normalitat, direm, no siga tan brusca per ells.
Ahir llegia jo que està bé que els xiquets s'avorrisquen. És dir, que no passa res.
No.
Perquè els xiquets s'avorrisquen. Bueno, pues tot això...
Lo mal és que s'avorrisquen també els pares dels xiquets.
Sí. Bueno, a lo millor és que...
No, això, perquè tot això... és que ho fas, com ho fas convendre a un xiquet que no pot ir de casa ni un moment d'edat a... No sé, a
és com si, però anem a veure, és com si és volguen tindre-les en un circo entretesos. I això, pues, com que tampoc pot ser, és dir, n'hi ha que convivir. I si mos avorrim, tampoc passa res. Just minutets després d'esta pausa de publicitat tindrem a Salvador Aguilella. Recordem que mos donarà l'altre punt de vista des del Partit Popular que tenen sobre la llei de que el Real Decret que s'ha aprovat.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts, vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
Limpieza Servil en Vila-real. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseches, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Vila-real, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real. Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964 32 20 41.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Bueno, i també analitzem un poc diferents polítics de la província el que van ser les mesures que a nit el president del govern va adoptar per a frenar l'impacte econòmic que tindrà el Covid-19. Tenim al costat del fil telefònic a Salvador Aguilella, diputat provincial i regidor a la localitat d'Onda. Bon dia.
Bon dia.
Salvador, vostè a nit va sentir, suposo que com tota Espanya, el que va dir el president del govern de les mesures que va adoptar per a frenar aquest impacte econòmic que mos vindrà. I què li pareixen aquestes mesures?
A veure, les vaig escoltar i he tingut la paciència de llegir-me tota la publicació que des de fa 2 hores està publicat en el BOE, d'aquest Real Decret aprovat pel Consell de Ministres. Val? I la veritat és que n'hi ha una diferència important entre el que va dir i realment el que se va fer. No? I és la primera anàlisi que faig. Si vols, te diré per què. I el segon anàlisi que faig és que crec que algunes mesures que eren importants agafar i que eren necessàries no s'han agafat. No? Entonces, vull dir, per les dues qüestions, una qüestió que no és tal com s'ho van contar ahir, una vegada llitges la lletra i és tota la lletra xicoteta, no?, que va en el Real Decret, i segon, que n'hi ha mesures importants que no s'han ficat en marxa.
Per exemple, el que ens han dit que després llegint la lletra xicoteta no és una de les coses que vostè ha detectat?
Sí, bueno, pues quan se diu que se suspèn el pago d'hipoteques, val? Realment n'hi ha tantes qüestions, tants requisits que una persona té que complir per a que se li suspenga la hipoteca, que pràcticament no se li va suspendre la hipoteca a ningú. Hi ha sinó, com mitja fulla de requisits que una persona té que complir i totes les circumstàncies se tenen que donar totes juntes, perquè si no les complices totes no tens dret, que la immensa majoria de les persones no van a poder fer aquest suspenso de
hipoteques.
De les hipoteques.
És dir, en aquest cas el que s'ha fet és un anunci molt populista que després a l'hora d'aplicar-lo no és realitat, no?
Sí, perquè, a veure, per exemple, començant perquè els 200.000 milions que diuen que, que hi havia, que no estan aquests 200.000 milions en cap lloc i que se van a ficar, que no se poden ficar perquè no estan, no són 200.000 milions, sinó que són de 7.000 milions. Jo, si vols, te dic l'únic positiu que veig d'aquest decret.
No, no,
però hem de
informar a la ciutadania sí. De lo que és real i de lo que no és real. Per lo tant, sí, hem de ser honestos, perquè la política és lo que els demana a vostès, que siguen honestos.
Sí, sí.
Vostè està dient-me que aquests 200.000 milions de pesete, d'euros no estan. Sí. O sigui, Espanya no els té.
No està en aquest moment, no està en cap lloc ni cap situació. Realment, l'únic que se fica a disposició són de 7.000 milions d'euros per a cobrir el salari de 70% del salari de totes les persones que van estar afectades per un ERTE. Això és la mesura positiva del que se va adoptar ahir, el que va permetre que moltíssima gent estigui en l'ERTE però no perga el seu lloc de treball, perquè pues, l'ERTE no acabes de perdre la relació laboral, no és un despido, és que estàs en una situació temporal diferent, però no tant despedir de l'empresa. Aleshores, aquesta medida la veig positiva, però per a aquesta medida hi ha tres. Realment l'Estat fica a disposició i injecte a l'economia de 100.000 milions d'euros, no 200.000. 200.000 milions són, perquè per a començar, 100.000 sencers són avals als bancs per a que les empreses puguen anar al banc demanar un préstec
sí.
I en el cas que no el torne pues, el govern entraria a fer-se càrrec d'aquest préstec. Però bueno, té que passar que l'empresa vagi a un banc que no torni el préstec perquè se declari insolvent no, d'això, que no farà tot el món, en algun cas pot haver, però no farà tot el món. I després l'Estat el que farà serà incrementar el deute nacional per a fer front a aquests avals, però no són diners que l'Estat fique en aquest moment. Fique de 7.000 milions sols per el...
Que cobrirà com... el 70% dels salaris de la gent que anirà a l'ERTE i d'aquests 200.000 que anuncia ne posa 17.000, que això sí que realment es posa, sí. I després sí. En té 100.000 que demanarà als bancs i disposa...
No, que demanarà als bancs, no, que ficarà un aval en els bancs.
Que posarà un aval als bancs per a que les empreses puguen a demanar préstecs per a poder continuar, no?
En el moment que una empresa no pugui continuar i no pugui tornar el préstec, pues, entonces, en el moment que l'Estat tindrà que incrementar el deute de l'Estat, de la deuda pública, per a fer-se càrrec d'aquestes empreses que no tornen el préstec, no? Però
sí,
que realment i... no són 200.000 milions que se fiquen o que s'injecten en l'economia per a revitalitzar l'economia o per a arribar a les persones, no? Perquè
sí, però,
això és el positiu.
Salvador, mire, però, jo és que li pregunte perquè, sobretot perquè els oients sapien exactament en la situació en què estem. Només tenen 100.000 d'avals en l'Ajuntament perquè les empreses vagin i puguen demanar uns préstecs per a poder continuar. En cas de que no puguen tornar-lo, el que se farà és que la deuda pública s'incrementarà, no?
Vale. Els avals en els bancs.
En els bancs.
Vale.
I aquestes empreses als que se concedirà aquests préstecs, quins requisits hauran de complir?
Pues, això no està escrit.
Perquè se pot donar el cas, es pot donar el cas de que decidisquen els bancs o decidisca el govern a quines empreses donen aquests préstecs? Qui pues, decidís, el govern o el banc?
El banc. Com no està escrit, decidirà el banc.
Sí, però com a que... En aquest cas, el banc decidirà les empreses que siguin més solvents, no?
Bueno, en aquest cas, el banc té un aval de l'Estat que li facilitarà el poder sol·licitar, el poder concedir els préstecs, però la gestió d'aquests préstecs i les condicions d'aquests préstecs no s'han escrit, amb la qual cosa cada banc ficarà aquelles condicions que considere que té que ficar.
Mira, li pregunto com a polític, així en este en que les empreses puguen arribar a aquests préstecs que avalarà el govern, podria haver algun tipus de favoritisme?
No crec. Ja repetís, tindrà que ser cada banc el que fique les condicions o que diga com s'han de tramitar o exactament quina quantitat va ficar cada banc per a aquests préstecs. Però, pues això...
Perquè imagines que n'hi ha empreses que, evidentment, per no tocar el seu capital, el que fan és demanar aquest préstec i bueno, va a càrrec de lo que, de que després s'incrementi el deute públic. O que realment hi ha empreses que estan ofegades, que no poden tirar avant i que són la mitjana i la xicoteta empresa, que sí que necessiten aquest préstec i que a d'ells no s'arriba. Se pot donar aquest cas, no?
Se podria donar, sí, en els 100.000 milions. No, d'avals no n'hi ha prou. Clar que se podria donar. Però ja et dic, ahir s'ha llançat, com que l'Estat va avalar aquests préstecs, no s'ha escrit ni s'ha dit quines condicions tenen, això no està en el Real Decret, no s'ha dit quines condicions tenen que tindre les empreses, ni exactament quines requisits, ni què tenen que demanar els bancs per a donar aquests préstecs. Està la notícia, però ahir s'ha quedat en notícia, en una notícia que és una intenció no desenvolupada, no? Que espere que els procedents desenvolupen, perquè si no, com tu dius, podrien haver desigualtats, no? Podrien haver desigualtats entre les empreses que a unes es podia donar, a altres no, que el banc decidirà quina empresa li dona o no, bueno, pues tot això s'hi tindrà que regular, ben regulat per a que arribi a les empreses que ho necessiten.
Mire, jo li llisc l'apartat per als autònoms i vostè després me diu el que li pareix. La prestació dels autònoms. Ara anem als autònoms. Prestació extraordinària per cese d'activitat per autònoms cuya activitat ja ha quedat suspendida o que vea decaer su facturació en un 75% en relació con el promedio del semestre anterior. Esta medida tendrá vigencia de un mes.
Sí. Això realment tan sols és d'un mes per als autònoms que realment tanquen la que diuen de fer activitat.
Clar.
I serà pues, en relació a la base de cotització que tenen.
Però esta mesura ja existia antes, no?
Sí, bueno, és una qüestió que se demanava sempre que s'aplicara, però sí, quan un autònom tancava podia demanar aquesta mesura i se li podia concedir o no se li podia concedir. Ara se generalitza perquè tot l'autònom que tanque i la demane, pues, durant un mes tindrà el 75% de la seva base de cotització, igual com passarà als treballadors que no vagin ni tinguin un ERTE. ¿Vale? Que realment la mesura que pertocava en aquests moments i que realment l'Estat tenia que haver ficat diners és... que no hi ha cap autònom que no vagi a patir en aquests moments. No hi ha cap empresa que no vagi a patir en aquests moments.
Sí, perquè jo el que me preguntava és on queda l'emprendedurisme que s'intenta fomentar des del govern d'Espanya quan li diu a un autònom que vostè tanque i entonces cobrarà.
Sí, cobrarà un 75% de la base que has cotitzat els últims 6 mesos. ¿Val? Que cada autònom és diferent. Però el que realment tenia que fer era haver suspès les quotes dels autònoms i dir-los a tot el món, n'hi ha que intentar seguir produint, n'hi ha que intentar seguir treballant, n'hi ha que intentar fer lo possible per a que l'economia no se pare i per això l'Estat va fer un esforç que va a deixar de, no ficar diners, sinó a deixar de cobrar la quota a tots els autònoms, que tots van a patir. El que no pots dir és el missatge de si tanques, te vaig a donar durant un mes el 75% de lo que és de la teva base de cotització, ¿vale? Però si estàs treballant, no te vaig ajudar en res. Perquè aquest és el gran drama i la gran crítica que se pot fer a aquest Real Decret d'ahir. S'ha enviat el missatge que si l'autònom tanque, que n'hi ha molts que des de casa podrien treballar, seguir produint i demés, si tanque, li ajudem, però si no tanque, no li ajudem absolutament en res. En res és en res. Clar, el mateix passa als treballadors. Si t'entres en un ERTE, t'ajuda a que tinguis un 70% del salari, però si estàs treballant en algun lloc i te reduïssin la jornada o te reduïssin els ingressos, no t'ajuda en res.
I quina explicació li veu vostè a que... perquè, mire, tal com està dient-lo vostè, és com que tindrem no una frenada de l'economia, no? Tindrem una parada en sec.
Sí, clar, que és el que l'Estat hauria d'intentar evitar i hauria d'haver mirat i analitzat el que han fet països veïns com Itàlia, que se pot comparar a nosaltres. Alemanya és una economia molt més potent que l'espanyola, però Itàlia se pot comparar a nosaltres, o inclús en un altre nivell, però també França està més prop que Alemanya. Què van fer? Quines mesures van agafar? Que les van agafar en aquest sentit, en intentar ajudar des de l'administració pública, des de l'Estat, a que les empreses i que l'economia no se paralitzi, no a tot el contrari. Així com t'he dit, el missatge és, si deixes de treballar, si no estàs treballant, que estàs un ERTE, si és autònom i tanques, jo t'ajude, però si seguisses treballant, si intentes seguir produint, no sé, si ficarem un exemple, un informàtic que fa pàgines web, per dir-te alguna cosa, pot fer-lo en casa perfectament, per dir moltíssimes qüestions que podríem
dir. Una activitat que pot fer estan confinat?
Si ese autònom que és informàtic tanque, l'estat de l'ajude. Si no tanque, no l'ajuden res. Pues, aleshores, crec que és un error de visió de ficar en marxa mesures que el que... I ficar-ne poques, sí, les poques que fiquen, que siguen, pues, això, donant el missatge o la voluntat de que separe en sec tota l'economia i que l'economia no continuï. Ja et dic que són mesures molt diferents a les que han agafat pues, tres països veïns nostres, com poden ser França, Alemanya o Itàlia, que estos dies abans ja havien agafat aquest tipus de mesures.
Pues, Salvador Aguilella, diputat provincial i regidor en Onda, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos explicat el que vostè ha vist d'este matí després de que fa pràcticament res, que ha eixit el BOE, ha deduït i ha llegit llegint la lletra pequeña, xicoteta. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia a tot el món i molt d'ànim a tots els oients.
Gràcies.
Por favor, que hem adoptat ha sigut sobretot el reunir-nos amb
el... I tu com has vingut?
Jo a peu.
Jo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, Reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreix-ho. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Onda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Bueno, dir-los també una bona notícia i és que Xina ha anunciat que ha desenvolupat en èxit una vacuna per al Covid-19. I ha autoritzat els seus ensaigs en humans. Si els resultats són positius, els seus creadors asseguren que estan preparats per a la seva producció a gran escala i asseguren que serà efectiva. Creuem més dits, no, Montse?
Ojalà. Sí, la veritat és que ojalà sigui la veritat i que les proves isquen en èxit i que en una setmana o 15 dies, com a molt, puguem tindre i sa vacuna. Que...
Bueno, en principi la tenim.
Sí,
en principi la tenim i ara veure què passa.
Ja Estats Units també estava...
Sí, però en aquest cas... Estos,
però diu que ells ja la tenen, sí.
Estos
sí,
ja sí. Ho han anunciat i l'han desenvolupat i en èxit. I a qui anem a sentir ara, Montse? Doncs
pues han parlat, perquè no podíem entrar en directe, en Núria Chabrera, ella és de Real Sport i com és una almacén de Vila-real que també és d'alimentació i bueno, la taronja és la reina avui en aquests moments perquè vitamina C, necessitem prendre molta vitamina C. Li han preguntat pues, quines mesures havien adoptat des de la seva empresa i també quants treballadors i treballadores tenien en aquests moments I bueno, un poc ens ha contat com estava funcionant. Així que anem a escoltar a Núria Xabrera de Real Sport.
Pues a veure, les mesures que hem adoptat ha sigut sobretot el reunir-nos amb els treballadors i explicar-los la situació en la que estem vivint. I tenim, lo que tenim és repartits gel de hidroalcohol en tots els punts on solen passar les treballadors, explicar-los que tenen que llevar-se les mans molt a sovint, treballar separat, treballar en guant, en el menjador no se poden quedar més de certes persones, o sea que tenen que donar un rato més a l'hora de dinar, de menjar, per a que puguen desplaçar-se a casa perquè puguen dinar i el estar el menys junts possible, o sea, i també treballar lo que, o sea, en temps junt perquè n'hi hagi la menys concentració de temps possible. A veure, depèn del dia, depèn dels pedidos. Depèn dels pedidos, pues, anem treballant. Avui, per exemple, de matí no estem treballant, però estem desinfectant l'almacén per a que n'hi hagi higiene. I per la vespre tenim feina. Intentem pues, que n'hi hagi la menys gent possible i el més separat possible, perquè també pensem que som un sector fonamental per a la gent, per el tema de l'alimentació. Pues, a veure, tenim en camp sobre unes 80 persones, però que en aquest moment no estan treballant perquè també l'horatge ha fet que no puguem realitzar tarees en el camp i per tant estan en casa. I després en el que és magatzem pues, tindrem sobre al voltant de 50 o 60 persones. També és veritat que ens ha pillat en un moment que és quan menys gent es comencem a tindre. Baixa la producció, sí. I és menys gent en l'almacén, és menys aglomeració. La veritat que per aquest costat, millor. A veure, és veritat que la gent ara està buscant la taronja, a més de ben de consumir-la. És un dels productes que té vitamina que ja sé si ja se recomanava contra els constipats i contra les gripes, doncs ara amb raó tenim que consumir aquest producte. Entonces sí que és veritat, sobretot, són pedidos molt de fora d'Espanya perquè tenen por de que tanquen fronteres i per ells aquest producte és essencial. Gràcies a vosaltres i sobretot gràcies a la gent que tots els dies és a casa per a poder per a poder donar productes o alimentació a la gent o que no té més remei que eixir de casa per a poder treballar.
I tu com has vingut?
Jo a peu.
Jo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreix-ho. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora i Vila-real.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts, vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Bueno, i també en Ràdio Villarreal analitzem un poc en diferents polítics de la província el que van ser les mesures que a nit el president del govern va adoptar per a frenar l'impacte econòmic que tindrà el Covid-19. Tenim al costat del fil telefònic a Salvador Aguilella, diputat provincial i regidor a la localitat de Onda. Bon dia.
Bon dia.
Salvador, vostè a nit va sentir, suposo que com tota Espanya, el que va dir el president del govern de les mesures que va adoptar per a frenar aquest impacte econòmic que mos vindrà. I què li pareixen aquestes mesures?
A veure, les vaig escoltar i he tingut la paciència de llegir-me tota la publicació que des de fa 2 hores està publicat en el BOE, d'aquest Real Decret aprovat pel Consell de Ministres. Val? I la veritat és que n'hi ha una diferència important entre el que va dir i realment el que se va fer. No? I és la primera anàlisi que faig. Si vols, te diré per què. I el segon anàlisi que faig és que crec que algunes mesures que eren importants agafar i que eren necessàries no s'han agafat. No? Entonces, per les dues qüestions, una qüestió que no és tal com s'ho van contar ahir, una vegada llitges la lletra i és tota la lletra xicoteta, no?, que va en el Real Decret, i segon, que n'hi ha mesures importants que no s'han ficat en marxa.
Per exemple, el que ens han dit que després llegint la lletra xicoteta no és una de les coses que vostè ha detectat?
Sí, sí. Bueno, pues quan se diu que se suspèn el pago d'hipoteques, val? Realment n'hi ha tantes qüestions, tants requisits que una persona té que complir per a que se li suspenga la hipoteca, que pràcticament no se li va suspendre la hipoteca a ningú. Hi ha aixina com mitja fulla de requisits que una persona té que complir i totes les circumstàncies se tenen que donar totes juntes, perquè si no les complices totes no tens dret, que la immensa majoria de les persones no van a poder fer aquest suspenso
d'hipoteques.
De les hipoteques.
És dir, en aquest cas el que s'ha fet és un anunci molt populista que després a l'hora d'aplicar-lo no és realitat, no?
Sí, perquè, a veure, per exemple, començant perquè els 200.000 milions que diuen que hi havia, que no estan aquests 200.000 milions en cap lloc i que se van a ficar, que no se poden ficar perquè no estan, no són 200.000 milions, sinó que són de 7.000 milions. Jo, si vols, te dic l'únic positiu que veig d'aquest decret.
No, no,
però hem de
informar a la ciutadania sí, de lo que és real i de lo que no és real. Per lo tant, hem de ser honestos, perquè la política és el que els demana a vostès, que siguin honestos.
Sí, sí.
Vostè està dient-me que aquests 200.000 milions de d'euros no estan.
Sí.
O sigui, Espanya no els té.
No està en aquest moment, no està en cap lloc ni cap situació. Realment, l'únic que s'ha ficat a disposició són de 7.000 milions d'euros per a cobrir el salari de 70% del salari de totes les persones que van estar afectades per un ERTE. Això és la mesura positiva del que se va adoptar ahir, el que va permetre que moltíssima gent estigui en l'ERTE però no perga el seu lloc de treball, perquè pues, l'ERTE no acabes de perdre la relació laboral, no és un despido, és que estàs en una situació temporal diferent, però no tan despidit de l'empresa. Aleshores, aquesta medida la veig positiva, però per a aquesta medida hi ha tres. Realment l'Estat fica a disposició i injecte a l'economia de 100.000 milions d'euros, no 200.000. 200.000 milions són, perquè per als començats 100.000 sencers són avals als bancs per a que les empreses puguen anar al banc demanar un préstec
sí,
i en el cas que no el torne pues, el govern entraria a fer-se càrrec d'aquest préstec. Però bueno, té que passar que l'empresa vagi a un banc que no torni el préstec perquè se declari insolvent o d'això, que no farà tot el món, en algun cas pot haver, però no farà tot el món, i després l'Estat el que farà serà incrementar el deute nacional per a fer front a aquests avals, però no són diners que l'Estat fique en aquest moment, fique de 7.000 milions sols per el
que cobrirà el 70% dels salaris de la gent que anirà a l'ERTE i d'aixos 200.000 que anuncia ne posa 17.000, que això sí que realment es posa, i després en té 100.000 que demanarà als bancs
i disposa... No, que demanarà als bancs, no, que ficarà un aval en els bancs.
Que posarà un aval als bancs per a que les empreses puguen a demanar préstecs per a poder continuar, no?
En el moment que una empresa no pugui continuar i no pugui tornar el préstec, pues entonces, en el moment que l'Estat tindrà que incrementar el deute de l'Estat, de la deuda pública, per a fer-se càrrec d'aquestes empreses que no tornen el préstec, no? Però sí, que realment no són 200.000 milions que se fiquen o que s'injecten en l'economia per a revitalitzar l'economia o per a arribar a les persones, no? Perquè
sí, però,
això és el positiu.
Salvador, mire, però jo és que li pregunte sobretot perquè els oients sapien exactament en la situació en què estem. Només tenen 100.000 d'avals en l'Ajuntament perquè les empreses vagin i puguen demanar uns préstecs per a poder continuar. En cas de que no puguen tornar-lo, el que se farà és que la deuda pública s'incrementarà, no?
Vale. Els avals en els bancs.
En els bancs. Vale. I aquestes empreses als que se concedirà aquests préstecs, quins requisits hauran de complir?
Pues, això no està escrit.
Perquè se pot donar el cas, es pot donar el cas de que decidisquen els bancs o decidisca el govern a quines empreses donen aquests préstecs? Qui pues, decidís, el govern o el banc?
El banc. Com no està escrit, decidirà el banc.
Sí, però com a que... En aquest cas, el banc decidirà les empreses que siguin més solvents, no?
Bueno, en aquest cas, el banc té un aval de l'Estat que li facilitarà el poder sol·licitar, el poder concedir els préstecs, però la gestió d'aquests préstecs i les condicions d'aquests préstecs no s'han escrit, con lo qual cada banc ficarà aquelles condicions que considera que té que ficar...
Mira, li pregunto com a polític, així en què... les empreses puguen arribar a aquests préstecs que avalarà el govern, pot n'hi haure algun tipus de favoritisme?
No crec. Ja repetir, tindrà que ser cada banc el que fiqui les condicions o que diga com s'han de tramitar o exactament quina quantitat va ficar cada banc per a aquests préstecs. Però, pues això...
Perquè imagines que... N'hi ha empreses que, evidentment, per no tocar el seu capital, el que fan és demanar aquest préstec i bueno, va a càrrec de que després s'incrementi el deute públic. O que realment hi ha empreses que estan ofegades, que no poden tirar avant i que són la mitjana i la xicoteta empresa, que sí que necessiten aquest préstec i que a d'ells no s'arriba. Se pot donar aquest cas, no?
Se podria donar, sí, en els 100.000 milions. No n'hi ha, d'avals no n'hi ha prou. Clar que se podria donar. Però ja dic, ahir s'ha llançat, com que l'Estat va avalar aquests préstecs, no s'ha escrit ni s'ha dit quines condicions tenen, això no està en el Real Decret, no s'ha dit quines condicions tenen que tindre les empreses, ni exactament quins requisits ni què tenen que demanar els bancs per a donar aquests préstecs. Està la notícia, però ahir s'ha quedat en notícia, en una notícia que és una intenció no desenvolupada, no? Que espere que els procedents desenvolupen, perquè si no, com tu dius, podrien haver desigualtats, no? Podrien haver desigualtats entre les empreses que a unes es podria donar, a altres no, que el banc decidirà quina empresa li dona o no, bueno, pues tot això s'haurà de regular, ben regulat per a que arribi a les empreses que ho necessiten.
Mire, jo li llisc l'apartat per als autònoms i vostè després me diu el que li pareix.
Sí.
La prestació dels autònoms. Ara anem als autònoms. Prestació extraordinària per cese d'activitat per autònoms cuya activitat ja ha quedat suspendida o que vea decaer su facturació en un 75% en relació con el promedio del semestre anterior. Esta medida tendrá vigencia de un mes.
Sí. Això realment tan sols és d'un mes per als autònoms que realment tanquen la que diuen de fer activitat.
Clar.
I serà pues, en relació a la base de cotització que tenen.
Però esta mesura ja existia antes, no?
Sí, bueno, és una qüestió que se demanava sempre que s'aplicara, però sí, quan un autònom tancava podia demanar aquesta mesura i se li podia concedir o no se li podia concedir. Ara se generalitza perquè tot l'autònom que tanque i la demane pues durant un mes tindrà el 75% de la seva base de cotització, igual com passarà als treballadors que no vagin ni tinguin un ERTE. Val? Uh-huh. Ahí, bueno, sí. que realment la mesura que pertocava en aquests moments i que realment l'Estat tenia que haver ficat diners és que no hi ha cap autònom que no vagi a patir en aquests moments. No hi ha cap empresa que no vagi a patir en aquests moments.
Sí, perquè jo lo que me preguntava és on queda l'emprendedurisme que s'intenta fomentar des del govern d'Espanya quan li diu a un autònom que vostè tanque i entonces cobrarà.
Sí, cobrarà un 75% de la base que has cotitzat els últims 6 mesos. Val? Que cada autònom és diferent. Però el que realment tenia que fer era haver suspès les quotes dels autònoms i dir-los a tot el món, n'hi ha que intentar seguir produint, n'hi ha que intentar seguir treballant, n'hi ha que intentar fer lo possible per a que l'economia no se pare i per això l'Estat va fer un esforç que va a deixar de, no ficar diners, sinó a deixar de cobrar la quota a tots els autònoms, que tots van a patir. El que no pots dir és el missatge de si tanques, te vaig a donar durant un mes el 75% de lo que és de la teva base de cotització, val? Uh-huh. Però si estàs treballant, no te vaig ajudar en res. Perquè aquest és el gran drama i la gran crítica que se pot fer a aquest Real Decret d'ahir. S'ha enviat el missatge que si l'autònom tanque, que n'hi ha molts que des de casa podrien treballar, seguir produint i demés, si tanque, li ajudem, però si no tanque, no li ajudem absolutament en res. En res és en res. Clar, lo mateix passa als treballadors. Si t'entres en un ERTE, t'ajuda a que tinguis un 70% del salari, però si estàs treballant en algun lloc i te reduïssin la jornada o te reduïssin els ingressos, no t'ajuda en res.
I quina explicació li veu vostè a que... perquè, mire, tal com està dient-lo vostè, és com que tindrem no una frenada de l'economia, no? Tindrem una parada en sec.
Sí, clar. Que és el que l'Estat hauria d'intentar evitar i hauria d'haver mirat i analitzat el que han fet països veïns com Itàlia, que se pot comparar a nosaltres. Alemanya és una economia molt més potent que l'espanyola, però Itàlia se pot comparar a nosaltres, o inclús en un altre nivell, però també França està més prop que Alemanya. Què van fer? Quines mesures van agafar? Que les van agafar en aquest sentit, en intentar ajudar des de l'administració pública, des de l'Estat, a que les empreses i que l'economia no se paralitzi, no a tot el contrari. Així com t'he dit, el missatge és, si deixes de treballar, si no estàs treballant, que estàs un ERTE, si és autònom i tanques, jo t'ajude, però si seguisses treballant, si intentes seguir produint, no sé, si ficarem un exemple, un informàtic que fa pàgines web, per dir-te que pot fer-lo en casa perfectament, per dir moltíssimes qüestions que podríem
dir. Una activitat que pot fer estant confinat?
Si és autònom que és informàtic, tanque, el estat de l'ajuda. Si no tanque, no l'ajuda en res. Pues, aleshores, crec que és un error de visió de ficar en marxa mesures que el que... I ficar-ne poques, sí, les poques que fiquen, que siguen, pues, això, donant el missatge o la voluntat de que separe en sec tota l'economia i que l'economia no continuï. Ja et dic que són mesures molt diferents a les que han agafat pues, tres països veïns nostres, com poden ser França, Alemanya o Itàlia, que estos dies abans ja havien agafat aquest tipus de mesures.
Pues, Salvador Aguilella, diputat provincial i regidor en Onda, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos explicat el que vostè ha vist d'este matí després de que fa pràcticament res, que ha eixit el BOE, ha deduït i ha llegit llegint la lletra pequeña, xicoteta. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia a tot el món i molt d'ànim a tots els oients.
Gràcies.
Limpieza Servil en Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseig, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
Seguim en la 92.2, Ràdio Villarreal, i bueno, la desinfecció és molt important. Aixina que anem a parlar amb Juan Fernández, director gerent de Servilim Villarreal. Buenos días, Juan.
Buenos días.
Bueno, Juan, cuéntanos. A ver, yo supongo que tenéis mucho trabajo estos días, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se ha salido de lo normal, dada la toda la gente que está solicitando los servicios de desinfección y limpieza por miedo a lo que está sucediendo.
Vosotros, bueno, es una empresa de limpieza, está claro que hacéis la limpieza habitual, pero sí que ahora lo que hacéis es desinfectar.
Sí, prioritariamente ahora, tanto en fábricas, oficinas, comunidades de limpieza, etcétera, lo que estamos haciendo es dejando un poquito en segundo plano lo que es la limpieza y nos dedicamos más a lo que es el tema de desinfección.
Sí.
El tema de lo que son las botoneras de los ascensores, uh-huh, dentro y fuera, lo que es el tema de las barandillas, los telefonillos, de los timbres, los interruptores de la luz, vamos, todo lo que tiene contacto con el tema de las manos.
De las manos.
Que es lo que principalmente ahora nos preocupa más.
Sí, sí, es lo que más se hace hincapié en lo que más realmente tocamos, los pomos de las puertas y demás. Tú como director gerente de Servilim, consejos para nuestros oyentes, porque estamos así un poco no, muy asustados. Yo tengo una pequita en la mano y cuando acabe todo esto ya no la tendré. Imagínate si nos lavamos las manos.
Yo aconsejo, bueno, he sido técnico en emergencia sanitaria durante 12 años antes de empezar como empresario.
Sí.
Y lo que sí que aconsejo, y aunque parezca exagerado, mascarilla y guantes. Siempre, al llegar a casa, siempre, siempre, siempre desinfectarnos. Si no tenemos el gel con alcohol, jabón y después alcohol de 96 grados. Aconsejable 100%. Nosotros, el sábado, por ejemplo, fuimos a Carrefour, teníamos que ir. Yo y mi mujer le dije, vamos a ponernos mascarilla y guantes. La gente nos miraba raro. No estamos infectados, no tenemos nada, pero lo que hay que hacer es prevenir. Y para prevenir, lo que es necesario es tenerlo puesto. ¿Por qué? Primero, aunque no lo tengas, no lo puedes transmitir. Y si hay alguna persona que, por lo que sea, estás en contacto o entra en contacto, que no puedas, en cierto modo,
transmitírtelo a tú, claro. Sí, sí.
¿Me explico?
Sí, 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 sí. Claro, claro.
Entonces, aunque parezca exagerado, la gente nos mira por la calle, porque yo a todas y cada una de las chicas les tengo dicho que guantes y mascarilla, obligatorio. Pero
sí,
es un consejo que, vamos, si no lo hacemos entre todos, será complicado. Será complicado.
Sí, supongo que en estos días, como desinfección de empresas, tendréis mucho trabajo.
Sí, muchísimo, 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 la verdad es que sí, y parece, pero esto es muy importante y hay que tomarle y darle muchísima importancia.
Sí, porque la verdad es que nos va en ellos, en este caso la vida, que podría decir. Pues Juan, muchísimas gracias por darnos tu punto de vista como técnico en temas sanitarios de desinfección y demás.
Sí.
Y bueno, pues esperemos que esto pase rápidamente y que estemos también en contacto, pero a otro nivel, ¿te parece?
Sí, sí, ojalá y sea lo más pronto posible. Además lo necesitamos.
Muy bien, muchísimas gracias.
A ustedes.
Gracias.
Des de Fundació Caixa Rural Vila-real, els demanem que segueixin les indicacions dels professionals sanitaris, no col·lapsen les urgències i eviten les pràctiques incíviques. Ara més que mai hem d'estar units i recolzar i protegir a les persones més vulnerables.
Bueno, i també des de Ràdio Vila-real volem saber pues això, com se celebrarà la festivitat de Sant Josep i en les diferents poblacions que celebren esta festivitat. Per esta raó tenim a Estíbaliz Pérez, que és l'alcaldessa d'Almenara. Bon dia, Estíbaliz.
Bon dia.
Què farem? Quines mesures falleres s'han pres des de la seva localitat al dia previ a Sant Josep?
Bueno, pues farem el que tenim que fer, no? Estar tancats tots en casa.
Uh-huh.
Si usted de mal ser el dia festiu, pues ajudarà, no? I molta gent agafarà pont dels que estan treballant en aquesta situació Entonces, pues bueno, per davant tenim 4 dies per estar tancats, no? És una imatge insòlita, una situació insòlita i molt menys el dia de Sant Josep, no? No tindrem les nostres falles al carrer, on no se farà l'ofrena, que si se feia l'ofrena el mateix dia de Sant Josep, on no volem la crema, algo insòlit, la veritat, però que, pues bueno, que tenim que passar-ho, la veritat, va a costar. El component físic d'estar en casa és complicat, però el component psicològic va a ser molt més dur, crec jo, i hem d'estar preparats a lo que ve. I, bueno, sí, demà serà un dia dur pensant en com seria un dia de Sant Josep normal i corrent i que no va a poder ser.
S'ha previst algun tipus de... o organitzat des del confinament de les cases algun tipus de contrasenyes, no sé, coses que dins d'una població com Almenara, que és menuda, puga la gent participar des de les cases?
No, bueno, per el tema de Sant Josep concretament, no, el que estem fent i cada vegada més és fer a les 8 de la vespre i tirar els balcons com està fent tota Espanya, però sí que és de veres que nota que en els 3 dies que portem d'estar tancats en casa, cada vegada això va més, no? I això diu un munt del poble espanyol, del poble valencià i sobretot també, com no, del poble d'Almenara, no? D'eixa solidaritat entre els veïns per tal d'animar-nos en aquestes situacions greus. La veritat és que no n'hi ha per a demà, però és que és el que jo te comentava abans. Crec que estem entrant també en un component psicològic de desànim que ara ja, com que no tenim ni en compte que demà és Sant Josep, no sé.
Sí, perquè...
aquelles... tot el que més està per damunt d'això.
Aquelles famílies que no visquen els pares, els iaios, en aquest cas, en els fills no poden celebrar el dia del pare.
Exacte.
Jo crec que és la primera vegada que les famílies no s'assentaran totes en una mateixa taula, no?
Pues sí, o almenys no s'assentaran com sempre, no? Ara mos reduïm a l'àmbit molt, 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 molt de casa, és a dir, als dos, als tres, als quatre de casa i ja està, res de celebrar en família res, i la veritat, per això deia jo del component psicològic, no? Que també ens arribarà aquesta part en la que puguem entrar en una depressió col·lectiva, i està molt bé que a les 8 de la vespre ens animem, en què llancem aquests missatges d'ànim i solidaritat, perquè va a ser molt dur, la veritat.
Però, per una altra banda, vostè no creu que ara sí que realment estem valorant el que és no poder donar un abraç al nostre pare?
Pues jo espero que això ens servisca per a totes aquestes coses, no? Per a valorar els abraços, els besos, no només quan ens podem donar, no? Sinó l'important que és poder-los donar tots els dies si ens donem. Jo soc de les persones, a més, que soc poc carinyosa, la veritat. He sigut poc carinyosa en els meus pares, en la meva germana, en la meva parella, en la meva filla més. No sé per què, però la meva filla més, no? Però sóc una persona poc de sucona, que abraça poc, i des de luego això m'ensenyarà que quan acabe he d'abraçar, he de besar i he de dir als meus familiars que els estime, no? Que és també aquesta barrera que a mi me costa, no? El mostrar el sentiment. Jo crec que això ens servirà a moltes persones per a canviar el respecte als nostres familiars i als nostres amistats.
I vostè, com a alcaldessa d'una població, sentirà molta responsabilitat a l'hora de que no n'hi hagi ninguna persona major a soles, per exemple.
Sí, pues la veritat és que sí. Jo soc de les persones que he seguit venint a treballar, no? Perquè els serveis socials en aquests moments són, vamos, essencials per a portar aquesta situació el millor possible. I he volgut estar al capdavant, no?, de tota la gestió que està fent l'Ajuntament d'Almenara, des de cridar pràcticament a tots els majors de la nostra localitat per veure si necessiten alguna cosa, que no isquen de casa, si necessiten aliment, si necessiten medicament, i també crear un voluntariat de persones del nostre municipi per a poder fer aquestes feines d'anar a comprar els aliments que li facin falta o els medicaments. I en aquesta tarea estem, no?, estos dies, per això jo seguís bàsicament venint a l'Ajuntament, perquè vull que estava al capdavant d'aquesta gestió i controlar personalment aquesta gestió, no? I en això estem, en que ningú major se quede sense productes bàsics, se quede sense aliment, i una altra cosa també, i els xiquets. Per això he contactat ja fa dies, amb la directora de la guarderia i els dos directors, el de l'escola i el de l'institut, per a que tots aquests xiquets becats que creuen que tindran dificultats per a tindre com a mínim una menjada al dia garantitzada, com a mínim que ens ho faran saber, a part dels que tenim ja detectats serveis socials, per a arribar també a aquestes famílies, no? I bé, en això estem i ja te dic, la responsabilitat és molta perquè no volem que aquesta situació sigui difícil, siguin les persones més vulnerables les que pitjor ho passen, per supost que no. Mire, per això hem d'estar les administracions, passar al costat en aquests moments dels qui més ho necessita.
Després d'haver sofrit l'arrasament pràcticament de la seva costa, bueno, ara és vostè al carrer i veu les empreses que d'alguna manera són també un poc seues o almenys responsabilitat del municipi, tancades. En el municipi s'han pres mesures per a intentar pal·liar el problema econòmic que sofriran aquestes empreses?
Sí, a veure, no només les empreses, sinó qualsevol veí o veïna que se va quedar sense faena. Perquè això també és l'altra part, no? No només el comerç, que també, sinó la gent que treballa allí, no només l'autònom, sinó també l'assalariat. El que hem pres és unes mesures per a tot el municipi d'Almenara. Ahir van fer, per a tots els veïns, vull dir, ahir van fer una junta de govern extraordinària en el que vam aprovar retrasar tots els pagaments del mes de març i del mes d'abril. És a dir, que ningú veí d'Almenara durant aquest mes i el mes que ve tinga que pagar ningú tribut, ni així, i li hem demanat al servei de recaudació de la Diputació, que també tenia que passar a usar l'impost de vehicles i en el mes de maig el 50% de l'IBI, que ho retrasi tot a partir del mes de maig i de juny, per a que almenys durant aquests dos mesos se preveu més complicat, pues que la gent no tinga que pagar tributs. També hem aprovat que a tots una bonificació per a tots els bars que tenen terrasses al carrer, no? Per a que pues bueno, se porte millor, ja que van estar dos mesos tancats, no té sentit que es passem al cobro en la terrassa, no? La tassa d'ocupació de via pública. I també hem començat avui a limpiar tots els contenedors, a limpiar parcs infantils, ja que ha deixat de ploure, pues comencem la neteja i la desinfecció de tot el poble, pràcticament. I una altra mesura és que totes aquelles cursos, activitats que la gent s'havia apuntat i que han tingut que parar per el tema del decret, no?, de l'estat d'alarma, l'Ajuntament tornarà la part proporcional del que ha costat el curs o l'activitat esportiva, el mateix que en l'escola infantil. En l'escola infantil només se pagarà fins al dia que s'havien anat i ja no se tornarà a tirar cap rebut fins que no se torni a l'activitat normal. Bueno, són mesures que podem prendre des de l'Ajuntament per tal d'aliviar com a mínim aquests dos mesos aquesta situació tan complicada. Encara que les grans mesures tenen que vindre de la mà d'altres estaments, no dels ajuntaments, però el nostre xicotet granet d'arena, pues ahí està.
És un gran granet d'arena, no és menut, és el que té a la seva mà com a alcaldessa i, per tant, el que se li demana als polítics com a responsabilitat, perquè un polític, quan accedeix al càrrec, ha de pensar que és responsable de lo que passa als seus ciutadans. Entonces, suposo que estaran...
En la mesura que puguem, pues fem, la veritat. Sí que és de veres que això mos va dur també complicacions a l'Ajuntament, però, com tu bé dius, quan algú accepta el càrrec no li diuen que això va ser fàcil, no? Pues perquè, clar, retrasar tributs, retrasar tasses, retrasar impostos, a nosaltres això també va ser difícil de gestionar, però en el CAP sempre tenim que el primer són els veïns i les veïnes. Després ja gestionarem l'Ajuntament com se tinga que gestionar i tot entra a la normalitat en un temps. La nostra prioritat és que els veïns i veïnes ho passen dins de lo mal, lo menos mal possible aquests dos mesos, i en aquesta línia és la que hemos enmarcat des de l'equip de govern i això és la que hem traslladat al nostre poble.
Estibraiz Pérez, alcaldessa d'Almenara, moltes gràcies per haver entrat en Ràdio Vila-real i espero que demà siga un bon dia de Sant Josep per al poble d'Almenara.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
¿Qué hacéis el finde? ¿Os ibais de viaje, no?
Sí, a una casa rural con unos amigos y los niños.
Pues menudo lío de coches.
¿Qué va? Hemos alquilado una furgo de 9 plazas en Malco. Así íbamos todos juntos, que hace más fiesta.
¿De 9 plazas? ¿Eso se puede con el carnet de coche?
Claro, tío. Veo que aún no te has malconizado. Disfruta de un viaje en familia o con amigos todos juntos con Malco, tu solución de movilidad. Alquila tus 9 plazas y malconízate.
Volem ser o tindre una opinió imparcial en este cas. Anem a que mos explique el Reial Decret de Llei de Mesures Urgents Extraordinaris que va aprovar ahir el Consell de Ministres, i en este cas anem a parlar en Antonio Ruiz, que és assessor jurídic, en este cas del sindicat de la CNT, però en ell és una persona i el càrrec d'ell és assessor jurídic. Buenos días, Antonio.
Hola, bon dia.
Viendo usted desde el punto de vista de asesor jurídico las medidas que ayer aprobó el Consejo de Ministros, ¿qué puntos positivos y qué puntos negativos desde su punto de vista trasladaría a cualquier persona que tuviera dudas?
A ver, el nuevo Real Decreto se divide en cuatro bloques. El primero es el trabajo a teledistancia, ¿no? El trabajo a distancia. Uh-huh. Es un asunto que se llevaba reclamando ya, que en anteriores reales decretos el gobierno recomendaba el uso del teletrabajo por parte de las empresas hacia sus plantillas, y en este caso, en el artículo 5 se le ha dado carácter preferente. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, antes de iniciar cualquier tipo de ERTE, cesación temporal, o reducción de la actividad en sus empresas, deben de explorar ineludiblemente la vía del trabajo a distancia, siempre que, evidentemente, tenga medios técnicos y sea razonablemente posible. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de que se produzca algún ERTE por alguna empresa que hubiera podido efectuar el teletrabajo por parte de sus trabajadores y trabajadoras, se mirará con posterioridad la posibilidad de anularlo, porque realmente la empresa, antes de realizar una cesación temporal de servicios, debería de haber explorado la vía del trabajo a distancia. Es uno de los 4 bloques que consideramos importantes. El segundo, y yo creo que es el central de todo el Real Decreto, es el que habla de la conciliación, el de la conciliación familiar, que establece que los trabajadores y trabajadoras puedan solicitar adaptaciones de horario y reducciones de jornada siempre que sea posible, y ahora en estas circunstancias extraordinarias como consecuencia directa del COVID-19. Esto es un asunto esencial, porque recordemos que hoy por hoy la mayoría, por no decir la totalidad, de los centros educativos del País Valenciano se encuentran cerrados a consecuencia de esta alerta sanitaria. Y, por lo tanto, muchas familias se ven en una tesitura de que sus hijos o hijas no pueden acudir al colegio, no pueden acudir al instituto y tienen que estar cuidándolos. Y algunos de estos trabajadores y trabajadoras, sus empresas no han cerrado, continúan la actividad. Incluso algunos de ellas, en el sector como el agroalimentario, han aumentado la producción, porque se requiere, evidentemente, de productos de primera necesidad. Por lo tanto, ¿qué hacen estos trabajadores y trabajadoras con sus hijos e hijas? Pues este Real Decreto, en el artículo 6, sí que ha dado bastante carta de naturaleza a los trabajadores para que puedan solicitar a las empresas no solo la adaptación del horario o reducción de jornada, sino también, por ejemplo, cambios de turno, cambios de funciones, cambios en la prestación del trabajo, cambios de centro de trabajo, algunos que se acerquen a su localidad de residencia. Y es muy importante esta modificación porque permite que los trabajadores y las trabajadoras tengan esa vía abierta para solicitar en sus empresas estas adaptaciones de jornada. Uh-huh. Ese es el segundo bloque que nosotros consideramos esencial. Es muy importante que en este segundo bloque de conciliación las reducciones de jornada no solo se permiten parciales, sino que incluso se abre la puerta a que puedan ser de un 100%. ¿Qué significa esto? Que el trabajador o la trabajadora no tendrá por qué acudir a su puesto de trabajo. Se le habrá reducido el 100% de la jornada y podrá dedicarla a cuidar de sus hijos e hijas, pero no solo de sus hijos e hijas, porque también el Real Decreto establece a cualquier familiar directo hasta segundo grado de consanguinidad en la cual necesite un cuidado directo y una atención que requiera. ¿De acuerdo? Uh-huh. Aquí en este bloque hay diferentes interpretaciones sobre lo que va a ocurrir. Es muy reciente, aún no, por supuesto, no hay ni sentencias ni resoluciones judiciales al respecto, pero claro, nos vemos en la tesitura de qué ocurre si la empresa rechaza esta solicitud. La solicitud, el Real Decreto establece que se ha de realizar con 24 horas de antelación. Ahora bien, imaginemos que el trabajador o la trabajadora reclama esta solicitud a la empresa y la empresa no responde, la rechaza o se niega a negociar. Pensamos que en este Real Decreto se debería de haber incluido una matización, una cláusula en la que si el empresario no responde al trabajador o si el empresario rechaza de forma injustificada la petición del trabajador o la trabajadora, que el trabajador pueda acogerse a esta reducción de jornada sin que pueda ser despedido. Porque ahora mismo lo que nos encontramos es una situación de inseguridad en la que si el empresario rechaza esa petición, al trabajador o trabajadora no le queda más remedio que acudir a la vía judicial. Y recordemos que la vía judicial hoy por hoy está totalmente suspendida y paralizada.
Efectivamente, es una cosa para reflexionar, es decir...
Claro, esto como segundo bloque, que es el de la conciliación familiar. Luego podemos hablar de los otros dos bloques, en el caso de los ERTES, y el último bloque, que es el del desempleo. Referente a los ERTES, lo que ha hecho el Gobierno con este Real Decreto es simplemente flexibilizar y disminuir los plazos para que los ERTES, que recordemos son suspensiones temporales de los contratos de trabajo, no definitivos, no son despidos, son suspensiones temporales hasta que se solvente esta situación de emergencia sanitaria. Lo que ha hecho el Gobierno, como decía, es flexibilizar este trámite administrativo y acortar los plazos para facilitar que las empresas, en vez de acometer despidos colectivos, extinciones contractuales, lo que decidan hacer sea suspensiones temporales. Además, lo que ha hecho el Gobierno también a las empresas es exonerarlas de que paguen las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que se encuentren en una situación de suspensión. Para empresas de menos de 50 trabajadores, les exonera totalmente de pagar cuotas a la Seguridad Social.
¿Solo para empresas de menos de 50 trabajadores?
De menos de 50, exonera totalmente. Y para empresas de más de 50 trabajadores, el 75% de la cuota patronal de Seguridad Social. Uh-huh. Esto respecto a los expedientes temporales de empleo. Y por último, hablando ya del bloque que puede interesar más a los trabajadores y trabajadoras que se vean afectados por esta situación de suspensión temporal, son las medidas extraordinarias en materia de protección de desempleo, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es que cuando se acomete un expediente temporal de regulación de empleo, los trabajadores y trabajadoras tienen que percibir una prestación por desempleo, lo que se viene llamando el paro, ¿no? Lo que ha hecho el Gobierno con este Real Decreto es que, aunque estos trabajadores y trabajadoras no tengan el periodo mínimo necesario para cobrar el desempleo, que recordemos son 365 días cotizados, aunque no tengan ese periodo, van a poder percibir la prestación por desempleo mientras dure esta suspensión temporal, este ERTE. Pero no solo esto, sino que también ha establecido que durante el periodo de suspensión, que van a cobrar el desempleo, este plazo, este periodo, no les compute, no les reste el desempleo total, el paro que tienen acumulado durante toda su vida laboral. Por lo tanto, no se van a ver afectados en un futuro si vuelven a requerir la prestación por desempleo, no les va a restar este periodo que van a percibir mientras dure la suspensión temporal de empleo.
Mire, una pregunta que ahora está muy en el aire, que usted sabe que en España hay un tejido de pequeños empresarios y de autónomos. Lo que dice el Gobierno es que se dará prestación si hay cese de actividad. Esto significa que la mayoría de empresarios, de emprendedores, que son autónomos, que son trabajadores por cuenta propia, van a cerrar sus empresas, ¿no?
A ver, lo que se está hablando de la prestación extraordinaria por cese de actividad, en el Real Decreto también se establece que puede ser por reducción de la facturación, ¿de
sí,
acuerdo?
Pero en este caso, imagínese una cafetería, una tienda de moda, pues cierra la puerta y no es que tiene el 75% menos de actividad, de facturación, o no, es que no tiene ninguna. Por lo tanto, de alguna manera lo que se ha criticado por parte de este sector de la actividad, que es muy grande en España, es el hecho de que no se les dé ni siquiera facilidad para no pagar, para exonerarles del pago del autónomo y permitirles que sigan teniendo sus empresas, incluso manteniéndose con su propio dinero, sin ningún tipo de prestación, y se les invita a que cierren las empresas para poder cobrar.
Sí, sí, es una reivindicación que tiene sentido, tiene sentido. Ya le digo, nosotros lo que nos centramos sobre todo es en el ámbito laboral, porque yo soy asesor jurídico del sindicato, nos centramos, pero sí, evidentemente es una situación crítica y además cuando estos autónomos o autónomas tienen trabajadores asalariados de cuál dependen directamente. sí, a lo mejor se podría haber ahondado mucho más en esta situación, pero nosotros vamos más allá. Fíjese que la situación de falsos autónomos
sí.
no está ni tan siquiera reflejada en este Real Decreto.
Por ejemplo.
Y hablando ya del caso de los trabajadores y trabajadoras de Producto Florida, de Almasora, está una situación crítica que ni tan siquiera se ve reflejada en este Real Decreto, y mientras los compañeros y las compañeras tienen que estar abonando la cuota de autónomo, siendo falsos autónomos, y que no exista ninguna posibilidad ni de cese de actividad ni tan siquiera. Por lo tanto, está en una situación crítica.
Esto es algo que usted también reconoce que se ha quedado un poco en el aire, ¿no?
Sí, a ver, nosotros tenemos muy claro que el Real Decreto no es todo lo beneficioso que pudiera ser para el conjunto de la clase trabajadora de este país.
Sí.
Por ejemplo, en Italia se han tomado medidas muy drásticas prohibiendo los despidos. En este caso, el porcentaje de temporalidad en el Estado español supera casi, si no recuerdo mal, el 60%. Estamos hablando de una temporalidad excesiva. Los ERTES, los expedientes temporales de regulación de empleo, se van a hacer mayoritariamente con trabajadores y trabajadoras indefinidos. Pero hay una amplia mayoría social, una amplia mayoría de la clase trabajadora que tiene contratos temporales y que directamente lo que las empresas van a hacer es finalizarles el contrato por obra o servicio, finalizarles el contrato temporal o eventual que tuvieran en estas circunstancias. Por tanto, vemos que falta en ese Real Decreto una protección específica hacia los trabajadores y trabajadoras de empleos temporales.
En este caso tendrá muchas consultas. Ahora en este momento supongo que habrá muchísima gente preocupada.
Sí. Muchísimas consultas porque la gente no sabe realmente cuál va a ser su situación. Otra cuestión de las que se nos plantean en el caso del desempleo y que estamos explicando a toda la afiliación y sobre todo a la gente que contacta con nosotros es que el SEPE automáticamente va a dar de alta en el desempleo. ¿Qué significa esto? Cuando la empresa comete un ERTE, una suspensión temporal, y entrega la documentación al Servicio Estatal de Empleo Público de Empleo, automáticamente esta entidad pública da de alta a los trabajadores en la prestación por desempleo y les da el alta inicial en la solicitud de empleo.
Es decir,
esto? Que los trabajadores y trabajadoras no tenemos que hacer absolutamente nada en un principio. Son los servicios públicos los que nos van a dar de alta de forma automática. Si bien hay un número en la Generalitat Valenciana, en la Bora, que es el 012, que podemos llamar y podemos consultar en qué estado se encuentra nuestro expediente. Si la empresa haya entregado nuestros datos, si estábamos dados de alta, si falta algún tipo de documentación. Pero recordamos, y esto es una cosa muy importante que se ha hecho muy bien, a nuestro entender, es facilitar que los trabajadores y trabajadoras no tengan que gestionar este alta, sino que sea automática por parte de la Generalitat Valenciana.
Sí, en este caso es que en el momento en que le comunican que está dentro del ERTE, el SEPE se les da directamente de alta, ¿no?
Eso es. La empresa entrega toda la documentación al SEPE y el SEPE da de alta a los trabajadores afectados para poder percibir la prestación por desempleo. No obstante, como hay una saturación y están habiendo miles y miles de ERTES, lo que recomendamos es que si un trabajador o trabajadora piensa que la empresa a lo mejor no ha entregado toda la documentación o está tardando en recibir un SMS de alta, etcétera, puede llamar al 012 para consultar el estado de su expediente y si ya se encuentra todo en regla.
Pues la cosa está pinta complicadita, ¿no?
Sí, pues sobre todo porque no sabemos lo que se va a alargar. Lo único que es positivo es que los trabajadores y trabajadoras que se ven afectados por los ERTES, que es lo que mayoritariamente el 80% de las empresas va a optar por acometer, que tengan muy claro que por lo menos tienen la garantía asegurada de que van a percibir una prestación por desempleo, de que esa prestación por desempleo no le va a restar en la totalidad de la que tuviera acumulada y de que, aunque no hubiera cotizado lo mínimo dispensable para tener esta prestación, por lo menos la va a percibir. Es una garantía de que hasta que pase este estado de alarma, hasta que pase la situación de alerta sanitaria, por lo menos los trabajadores y trabajadoras, que no olvidemos, son los que más, sin una situación vulnerable, se pueden llegar a encontrar, pues como mínimo puedan subsistir.
Antonio Ruiz, asesor jurídico y sindical de la CNT, muchísimas gracias por haber aclarado en qué situación se encuentran, porque son muchas las dudas y por medio de los micrófonos llega una sola explicación a más gente. Muchas gracias y buenos días, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Bueno, y continuemos así a Radio Villarreal, al 92.2 de la frecuencia modulada. Y en este caso, anem a hablarlos de que se cuiden. De que se cuiden vostès y que te cuides tú en casa. I qui millor per a dir-nos com us hem de cuidar que Alberto Jordà, que és el gerent del Centre Deportiu Asfit. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues confinados.
Sí.
Y con lo cual te llamamos para que nos aportes un poco de luz. Un poco de luz y para que nos ayudes a activarnos el cuerpo y de esa manera nos despejaremos la mente, ¿no?
Sí, la verdad que hace falta, porque menudos días nos esperan.
Uh-huh. Verás, por Instagram, por Facebook, las redes sociales están que arden y la gente se limita a pasarse pues chascarrillos, chistes, pero lo que más preocupante es que últimamente también veo mucho cocinitas, muchas tartitas, pero poco ejercicio. Incluso, fíjate que recibía un mensaje de una compañera de trabajo que me decía que la elíptica le hacía ojitos y ella le decía que, bueno, que tenía prohibido arrimarse por aquello del contagio. ¿Tú qué nos aconsejas?
A ver, yo creo que ahora más que nunca, ya que siempre hemos tenido la excusa del tiempo, siempre hemos estado muy ocupados y muy liados con la faena, con los niños, con todo, pues ahora que tenemos disponibilidad, pues ahora yo creo que es el buen momento de empezar a crear una rutina en nuestra vida y una rutina saludable en este caso. Es una rutina que es necesaria, ya no estamos hablando de imagen corporal, por ejemplo, que era un objetivo que se buscaba antes. Ahora buscamos un objetivo de salud, y muy serio,
muy serio.
Las estadísticas hablan y dicen que 5 días inmovilizado, sin hacer absolutamente nada de actividad física, porque ahora hay que pensar que estamos encerrados en casa, que no es como antes, porque antes salíamos a trabajar o teníamos más opciones de movernos. Ahora, al estar inmovilizados, encerrados en casa, pues lógicamente, en cuanto a nivel fisiológico y a nivel de salud, nos perjudica. Es decir, la masa muscular desciende, la fuerza general desciende. El consumo máximo de oxígeno, que son valores para aquellos que entrenan, sobre todo la resistencia, disminuye. Entonces, sí o sí, nos tenemos que mover. Y yo recomiendo que al menos una horita a la semana deberíamos hacer. Una hora. ¿Por qué una hora? Porque es que ahora no hay excusas, ahora tenemos tiempo. Entonces, al principio costará un poquito, pero tenemos que mentalizarnos de que lo tenemos que hacer, porque aparte, tenemos que prevenir el contagio. Y si tenemos nuestro sistema inmune más alto y tenemos una activación del organismo mayor, todo eso va a provocar, pues eso, una prevención del contagio y en caso de que nos contagiemos, estar más preparados. Por lo tanto, son muchas las razones por las cuales tenemos que sí o sí movernos.
¿Y cómo? Porque, claro, en este caso tú me dices una hora a la semana. Y, podemos empezar a posponerlos, decir, mañana decimos, no, la hora la haré pasado mañana. Yo, no sé, ¿podemos empezar por todos los días marcarnos 10 minutos, por ejemplo?
Sí. Se recomienda además que establezcamos un horario, un horario fijo de rutina. O sea, tenemos que intentar hacer la rutina. Por ejemplo, pues por la mañana. Yo, por ejemplo, yo por todas las mañanas lo primero que hago es me hago mi zumo de frutas natural y me bajo al sótano y empiezo a hacer ejercicio, ¿vale? Y yo me planifico,
Sí, pero en este caso la gente lo que dirá es, usted tiene, en este caso Alberto, tú tienes, tendrás todo tipo de utensilios para hacer gimnasia, cinta, claro, y la gente de habitual no tiene todo eso en casa. Empecemos pensando que el resto de los mortales, los básicos, no tenemos nada en casa. Nos levantamos y en vez de tomarnos un zumo natural, nos comemos un vaso de leche con galletas. Y luego, además, no tenemos que salir a trabajar. Los que estén confinados, porque salen a trabajar es otra historia. Pero los que tenemos que estar confinados en sitios o trabajando sentados, empezando por un desayuno saludable, como tú has dicho, y vamos a hacer 10 minutos de ejercicio, sin aparatología.
Perfectamente se puede, claro. Lógicamente, hoy en día, por suerte, tenemos el acceso a las redes sociales o a Internet, a Google, que puedes poner rutina de ejercicio cardiovascular o rutina de ejercicio funcional o glúteos fuertes y salen 100.000 vídeos con ejercicios, con un monitor o una monitora que te explica cómo puedes hacer los ejercicios y sin necesidad de material. Si yo tuviera que recomendar ejercicios, pues sí, yo justamente a todos los clientes que tenemos en el centro, pues yo les estoy mandando vídeos, les estoy haciendo asesoramiento continuo, incluso les mando una planificación de lo que tienen que hacer. Sí que es verdad que ellos ya tienen más autonomía.
Entonces, sí, pero todos han pasado por el proceso que tú y yo estamos estableciendo. Imagínate, yo llego a ti y te digo, no he hecho nada, estoy confinada en casa y quiero empezar por hacer, tú me yo porque te lo he propuesto 10 minutos diarios, pero en este caso, tú imagínate que yo soy una persona que llega por primera vez a tu consulta en ASFIT y te digo, Alberto, a partir de mañana quiero ser una persona sana y tener mi sistema inmunológico fuerte. ¿Tú qué empiezas a recomendarme?
A nivel de ejercicio físico, pues yo empezaría por ejercicios, mandándote ejercicios muy sencillos, muy básicos, con tu peso corporal, como por ejemplo sentadillas, flexiones, zancadas, pasos laterales, elevaciones de pelvis, todo eso, pues si tuviéramos la opción de, claro, pues mínimo un contacto para poder online, para poder explicarte o mediante vídeos o mediante fotos cómo se hacen los ejercicios. Eso sería un primer contacto, quizá.
Vale, entonces,
cómo hacerlo.
Eso es. Entonces, desde casa puede haber un contacto online con tu preparador físico, no me salía la palabra, con tu preparador físico, para poco a poco ir estableciendo un poco más de tiempo e ir estableciendo más ejercicios, ¿no?
Claro, sí. Eso sería lo ideal, la verdad, porque así pues habría un contacto directo. Bueno, directo.
Y en este caso, ¿contigo se puede hacer?
Sí, claro. Es más, lo estaba barajando, dada la situación que se nos está presentando, porque no paro de cavilar cosas, y ver cómo podemos de esa manera tener a la gente atada y que continúe con el hábito, porque dada las circunstancias.
¿Y qué te parece, Alberto, si empezamos conmigo, así en los micros, y que la gente se vaya sumando? Por ejemplo, hoy estamos a 18 de marzo.
Venga.
Y yo, que no he hecho ejercicio, tú me has propuesto que haga sentadillas, zancadas, ¿vale? Sí. ¿Y esto lo voy a hacer durante cuánto tiempo?
A ver, claro, si no tienes nada de material en casa.
Claro, vamos a ir al común de los mortales. Yo no tengo ningún material en casa.
Empezaríamos por 10 minutitos.
10 minutitos.
Por 10 minutitos y cada ejercicio que dure unos 20 segundos.
Y cada ejercicio 20 segundos.
20 segundos.
¿Y esto lo hago durante cuántos días?
Pues empezaríamos por 5 días.
Vale.
5 días.
Hoy estamos a 18. Nos emplazamos, Alberto, ¿para qué día? 18 y es jueves. Hoy, jueves, hoy es miércoles. Vale, porque sí, miércoles 18. Vale, entonces, nos vamos hasta el domingo.
Muy bien.
¿Vale? Y el lunes, Alberto,
sí.
Yo te voy a volver a llamar.
Cambiamos.
Y vamos a cambiar, y yo te voy a decir qué sensaciones he tenido después de estos 5 días. ¿Te parece, Alberto, que el lunes, después de esto, te llame por teléfono y volvamos y establezcamos, incluso que me propongas comprar algo de material de gimnasia para que yo, además, pueda incorporar más ejercicios, ¿no?
Perfecto, ¿Mm? Sí.
Y establecemos la rutina a ver si soy capaz de cumplirlo.
Vale, perfecto.
Tomo la palabra, Alberto. Yo llego a la radio sobre 8:15 de la mañana aproximadamente. Esto lo haré previamente a llegar, porque es mejor por la mañana que luego por la noche.
A ver, mejor. No sabemos cuándo es mejor realmente, porque cada persona es un mundo. Lo bueno es hacerlo.
Vale, pues yo me comprometo a hacerlo por la mañana.
Perfecto.
Y lo cumpliré, y el lunes te emplazo a que volvamos a retomar esta conversación y que la gente que nos está viendo se vaya sumando a esta iniciativa, ¿te parece?
Muy bien. Muy bien, perfecto.
Pues entonces, Alberto Jordá, volvemos a ponernos en contacto el lunes y vemos cómo ha ido la cosa.
Fenomenal.
Gracias y buenos días.
A vosotros, muchas gracias. Venga, un saludo.
Alberto.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Bueno, y ahora también desde Castelló, ens contarán en primera persona, en tal de que ho ha viscut, l'exemple que estan donant els veïns i veïnes quedant-se a casa i com ha traslladat la Madalena als balcons amb la lectura de pregó, etc. Però ja donem pas al regidor de Castelló, Rafa Simó. Bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Per a que vostè mos explique tot allò que ha estat vivint. Vostè és portaveu de l'equip de govern a l'Ajuntament de Castelló, és així?
Sí, així és.
Molt bé. Que com han viscut la Madalena a Castelló? Com l'ha viscut a vostè als seus carrers? Als seus carrers, no, a les seues finestres més bé, no?
Sí, perquè la veritat és que crec que poquet a poquet ens hem anat donant compte tot de la magnitud del problema que estem vivint, perquè el dimarts de la setmana passada, quan per la nit el president de la Generalitat suponia les falles i la Magdalena, pues revies algun missatge i jo igual pensé anar a esmorzar amb els amics o igual pensé pujar a la romeria, i conforme anaven passant les hores, jo crec que la ciutadania en general es va anar donant compte a una velocitat de vertigen de la magnitud i de que pues, a més de que les festes no se podien, no s'anaven a poder realitzar per evitar els actes multitudinaris, a més havíem d'extremar les precaucions per a no tindre cap tipus de contacte. I és per això que quan ja a finals de la setmana passada, a partir del divendres, amb l'estat d'alarma que se va decretar, pues van començar a aparèixer xarxes socials, algunes també pues diguem provocades per les ganes de festa que es van quedar tots els castellonencs, de ganes de Madalena, pues per representants també polítics com la nostra alcaldessa, pues una sèrie de mesures en la que se cridava, pues per exemple, els pregoners a que es queden als seus balcons i cantaren, o fer, diguem, mascletades des de cada balcó, cada un pues fent el soroll amb els instruments que poguera, o també, per exemple, tots aquells que havien sigut Rei Jaume, però que llegeixen la carta de trasllat com cada primer dissabte de Madalena se fa l'homenatge al rei, o ahir mateixa, per exemple, les regines violants llegint també el Laude Brutal, que també se llegeix cada dimarts de Magdalena, o ahir per la nit també, per exemple, vam poder disfrutar de la enigmática de Sarsa Teatre, que también es un clàssic dins de les festes de la Magdalena, però a través de la pantalla dels nostres ordinadors o dels nostres tablets i dels nostres telèfons. Jo crec que és una... són mesures que busquen fer una miqueta més agradable la estància en les nostres cases, que a més fan veïnat i de més. I la veritat és que dins de la situació complicada, de les circumstàncies que tots estem patint, pues aquestes xicotetes mesures ens demostren que Castelló és una gran ciutat i que ho és per la voluntat i per la manera de ser de tota la gent que viu en ella.
Això per el que fa els sentiments de la gent, el sentir d'un poble que no havia, això no havia passat mai. La Magdalena sempre s'havia viscut amb molta il·lusió, no? de tota la província, és dir, és una festa emblemàtica que dona molta tristesa, molta tristor quan no se pot, i molta impotència quan no se pot celebrar, no?
Pues sí, la veritat que sí, perquè a més pues hi ha moltíssima gent, moltíssims col·lectius que estan durant tot un any pensant en com fer les nostres festes una miqueta millors que l'any anterior, i quan tan prop de l'inici te trobes en un colp tan dur com aquest, pues la veritat és que provoca molta tristor, però sí que és veritat que en seguida els col·lectius, les regines, els pregoners se van adonar de la magnitud de la situació, se van adonar compte de que les nostres festes passaven a un segon lloc i que el prioritari era pues, lluitar per poder acabar amb el coronavirus, lluitar per la seguretat pública i la seguretat i la salut de totes les persones, i és per això que se va acceptar també molt bé i que, bueno, pues aquestes mesures el que fan també és donar una miqueta d'alegria dins de les nostres cases.
Pues ja ha assumit este cop emotiu i assumint-lo i portant-lo el millor que es puga, que se pot. Hem de parlar del Pla Especial de resposta econòmica que ens ha traslladat el govern. Aquesta resposta econòmica que ens ha traslladat el govern l'assumirem també? Em servirà també com el que hem assumit el fet de no poder celebrar la Magdalena?
A veure, és evident que les administracions públiques, ahir també ho deia el president del govern, pues, hem de ser part de la solució en tota la crisi econòmica que derivarà d'aquesta crisi sanitària. Jo crec que és evident que el primer pensament de totes les administracions ha sigut de veure de quina manera podem parar el contagi massiu, i ja estem pensant, i tant el govern d'Espanya com el govern de la Generalitat com la resta d'ajuntaments, de quina manera preparem el dia després. Sí. És per això que nosaltres estem treballant en un pla especial de resposta econòmica i fiscal que té tres vies essencials. Per una part, les mesures fiscals, després subvencions i la tercera pata, que també és molt important, la dinamització econòmica, i la veritat és que estem treballant perquè entenem que, per exemple, pues n'hi haurà molts hostelers, n'hi haurà molts bars, molts restaurants que en el moment que tot això passe necessitaran de que n'hi hagi molta més activitat, molta més dinamització als nostres carrers o als nostres establiments per a que l'economia torni a manejar-se, si pot ser, que puga diguem, tapar els forats que s'estan deixant en estos mesos tan complicats. Som conscients de l'esforç que estan realitzant les empreses, els autònoms, en aquesta crisi sanitària, i és per això que des de l'Ajuntament pues, tenim que marcar una fulla de ruta per a pal·liar els efectes econòmics d'aquest estat d'alarma. Pel que fa a les mesures fiscals, pues, anem més en la direcció de reorientar la despesa pressupostària per a dotar de recursos a noves partides que servisquen per a reduir els efectes econòmics. Així que a Castelló estem en una situació una miqueta especial perquè encara no teníem aprovat definitivament el pressupost municipal, i entonces això ens dona marge i certa agilitat administrativa per a poder reorientar aquesta despesa, i també, per exemple, per a estudiar en la medida de lo posible, pues a veure si podem repensar, inclús reduir els ingressos que tenien previst en l'Ajuntament, que això suposaria una reducció de taxes, una reducció de certs impostos. Evidentment, també ja estem revisant totes aquelles inversions o totes aquelles activitats que no, ara podríem considerar-les no prioritàries, perquè entenem que tota la política que teníem pensada fer per l'any 2020, pues, n'hi haurà que reorientar-la a política de plan de xoque contra el coronavirus.
Uh-huh. Després també el superàvit del 2019, que els ajuntaments hagin pogut viure i que d'alguna manera no s'havia disposat, ara en aquest moment podran agarrar aquesta partida que s'havia quedat del 2019, no?
Sí, evidentment, gràcies a l'acord del Consell de Ministres entenem que que aquests diners que abans tenien que anar a pagar als bancs i a inversions necessàriament, a obres, pues ara ens donen la possibilitat de que vagin a parar a partides que servisquen per a pal·liar pues els efectes econòmics que tota aquesta situació ens ha provocat. Jo crec que és algo que és de sentit comú, que entra dins d'aquesta idea general de reorientar el gasto públic a partides, a actuacions que servisquen per a ajudar a aquestes empreses, als primes o als treballadors. Avui mateix estem estudiant durant tot el matí el decret que avui s'ha publicat el BOE en el que apareixen els acords d'ahir del Consell de Ministres, perquè té un apartat molt important que té a veure amb els contractes públics. Claro, si pensem que indirectament, mitjançant contractes, concessions, obres i demés, n'hi ha molta gent que treballa per a l'Ajuntament de manera indirecta, a veure això com afecta, i estem estudiant perquè evidentment n'hi ha molta gent a expenses de què fa l'Ajuntament respecte a aquests contractes, si se poden realitzar, no se poden realitzar, se poden controlar, no se poden controlar, si se'n paguen almenys els salaris, i entenem que les administracions públiques, començant per els ajuntaments, passant per diputacions, conselleries, o sigui, comunitats autònomes i el govern central, doncs hem de fer un sobreesforç per a dedicar tots els recursos que tinguem i els que no tinguem també a donar una resposta econòmica per a que el dia després de siga el menys dur possible.
I vostè, que és llicenciat en matemàtiques, li quadren els números?
Ens han de quadrar i jo crec que els números...
Què li quadra més, els números o la voluntat?
Jo crec que ara mateix estem en un moment en el que la voluntat és de reorientar aquest gasto i de portar tots els recursos econòmics de tots els diners públics, tots els recursos econòmics públics a pal·liar i a fer la caiguda pues, una miqueta més llevadera, que se diu. I jo crec que la voluntat actualment està. Llavors n'hi ha que veure les manifestacions dels diferents representants polítics i el que sí que m'agradaria és que aquesta voluntat durarà en el temps. Que quan passaré un mes o dos mes, després de no estar en estat d'alarma, després d'haver passat tot aquest malson, que seguirem pensant que n'hi ha empreses, que n'hi ha autònoms, que n'hi ha treballadors que reposar-se d'aquest colp no és qüestió d'un o dos mesos, sinó és qüestió de com a mínim 6, 9, 12 mesos més per a poder eixir de la millor manera possible. Jo crec que tenim capacitat per a reorientar aquest gasto, però evidentment la voluntat és molt important i entenc que té que ser una voluntat duradera, si m'he permès l'expressió, que no pot ser que únicament ara sigui quan ens recordem dels retalls en sanitat o que únicament sigui ara quan ens recordem de la inversió en investigació que fem, que no és suficient i que no té res a veure amb la que se fa amb altres estats del nostre entorn, i que aquesta voluntat de ficar al servei públic, al benestar i demés, pues que no siga únicament flor d'un dia i que dure durant molt de temps.
Rafa Simó, portaveu de l'equip de govern a l'Ajuntament de Castelló, moltes gràcies per haver-nos informat de tot el que passa en la seva ciutat, que ens afecta, evidentment, a tota la província, i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Fundació Caixa Rural Vila-real decreta el tancament temporal del seu centre social i l'ajornament dels actes que es duen a terme en les seues instal·lacions com a mesura de prevenció pel coronavirus. Disculpen les molèsties. Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
I també, com no, en Ràdio Vila-real volem saber l'opinió de la diputada provincial per Ciudadanos, Cristina Fernández. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Cristina, vostè ha dit, com tot el món, suposa que degués sentir les mesures, el decret llei que ha tret el president al carrer per a frenar l'impacte del coronavirus, l'impacte econòmic. A vostè què li pareixen aquestes mesures que ens ha dit que van ajudar-nos?
Bueno, a mi aquestes mesures que ha anunciat Sánchez, pues, a veure, tota pedra fa paret i tota ajuda és benvinguda. Però primer, arriben tard, com sempre, en molt de retras, i segon, per a mi no són suficients. Estos abans i aquestes moratòries en el pagament d'hipoteques i per als empresaris i els autònoms, només que fa és allargar o aplaçar uns pagos mentre que els ingressos no s'estan realitzant. Existeix ahí una descompensació. Jo, personalment, en lloc de la paraula aplaçament o moratòria, ajornament, jo ficaria paraules com exenció o com a suspensió en quant al pagament de quotes dels autònoms, en quant al pagament de la seguretat social o d'hipoteques, o inclusivament el recolzament a fons perdut per a pimes i per a autònoms, com ho han fet en Itàlia i ho han fet també a França, perquè si no és que metem el peor. I és que aquest plan l'únic que farà és endeutar més a les xicotetes empreses, moltes de les quals ja no poden pagar les seues préstecs actuals perquè ja arrastren des de l'anterior crisi. Jo crec que les mesures que ha dit Sánchez són insuficients a totes. Encara així, nosaltres manifestem aquesta lleialtat, no?, al govern i la mà, com saps, per a col·laborar en el que sigui necessari i ara més que mai, no? Però la veritat és que quan les coses no se fan bé, pues, n'hi ha que dir-lo també.
Uh-huh. Mire, allò que mos diu dels crèdits que podran anar a les pimes o les xicotetes empreses per a demanar a l'Estat, per a demanar als bancs en la garantia de l'Estat, vostè això realment pensa que se farà efectiu? Que les empreses podran optar a aquests crèdits estant en l'Estat garante?
A veure, si ho diu l'Estat, serà que sí. Jo personalment no tinc molta confiança en que sigui així, però, bueno, si tenim que esperar a que els bancs ens donin els diners, bueno, ja veurem. Els següents dies, al final, de lo que diuen a lo que facen, podem que passi. Uh-huh. Jo no tinc molt d'optimisme, no?, en aquest sentit.
Com a que vostè és vicealcaldessa en Benicàssim, lògicament, també hauran pres mesures en el municipi, no?
Sí, bueno, nosaltres ja des de que va començar a arribar les primeres notícies, ja la setmana passada es van reunir tot l'equip de govern, ja se va ficar en marxa el comitè de salut i el CECOPAL de coordinació i també el de sanitat i el de seguretat. En aquestes reunions que hem tingut, pues, ens hem anat acoplant, no?, i adaptant conforme han anat passant els dies i segons les necessitats i les instruccions que venien del propi govern central. Van fer la comissió esta i després pues, establim xicotets grups de treball en àrees per a organitzar sobretot el personal i ahir finalment se va decretar una mesura de serveis mínims i essencials com són secretaries, serveis socials, cementeri, informàtica, atenció al ciutadà i els serveis tècnics municipals, no?, com el manteniment de les llums, de les obres i els serveis, on estan els jefes de servei de cada departament i a la vegada pues, es reorganitzen el personal necessari per a garantir aquests servicis mínims. No? Després també s'han habilitat unes línies telefòniques per a donar major atenció telefònica al ciutadà. Ja s'estan fent un baldeo de desinfecció per tot el municipi, s'estan extremant molt, això sí que és veritat, les mesures de neteja al màxim. I en quant a mesures fiscals, pues, se va tornar ja la part proporcional de les taxes pagades per a cursos i activitats que realitza l'Ajuntament. També una bonificació de la taxa d'ocupació de via pública per a bars, restaurants i cafeteries que han tingut que tancar. I la devolució pues, d'entrades de cine, teatre, etcètera, etcètera.
Està en ple Benicàssim de madrileños, com diuen?
Està en ple de gent. Jo no sé si eren madrileños, eren... catalans o aragonesos, no sé, però està ple de gent. La veritat és que, bueno, estos dies han sigut uns dies d'incertidumbre total. Ara sí que jo crec que la gent ja ha pres consciència del que té que fer, que és quedar-se a casa. Jo, pues, faig, encara que sigui repetitiu, no?, però un cridament a la responsabilitat. Me dono igual que sigui madrilenys, catalans o de Badajoz, me dono igual. No n'hi ha que etiquetar tampoc a les persones per on venen, no? El que n'hi ha que fer és això, és quedar-se a casa, estigues on estigues.
Els ha costat molt que la gent se quedara a casa en Benicàssim?
Bueno, els primers dies, com t'he dit, pues, com era una miqueta d'incertidumbre, que no n'hi havia aquestes mesures obligatòries, que era una recomanació, pues, la veritat és que encara se veia gent i, bueno, i al final els controls, pues, els controls policials al final han tingut que ser és que, pues, una miqueta en col·laboració amb els funcionaris i amb la gent que estem treballant, pues, és que diguen a les persones que això va en sèrio, que no és, que en principi era una recomanació, però que ara ja és una obligatorietat, més que res per trencar aquesta cadena, no?, del virus.
Sí, perquè, mire, estos dos dies que han passat ja de confinament en les cases, plovia. Però quan isca el sol serà difícil mantindre o retindre la gent dins de les cases en Benicàssim.
La veritat és que sí, estos dies que ha plogut, pues, s'ha fet una miqueta... Sí, perquè, però bueno, el que hem de fer és ara és el que toca i després ja n'hi haurà dies de sol per tot el món, però si ara fem les coses bé, després podrem gaudir del clima i de tot el que se faci a Benicàssim.
Per cert, vostè mos ha deixat una prova visual de que sí que estava recluïda en casa amb la família, no? Per les xarxes teníem una prova visual de que vostè sí estava...
Sí,
estava recluïda en casa des del primer dia, no?
Estàvem netejant, estàvem menjant a totes hores i, bueno, i fent exercici també. També tinc la prova de l'exercici, però això no la vaig apujar.
Cristina Fernández, diputada provincial i vicealcaldessa de Benicàssim, moltes gràcies per haver-nos donat este testimoni de lo que està passant a Benicàssim i de lo que vostè pensa de les mesures que ha adoptat el president Pedro Sánchez, encara que aixina i tot el recolza. I molt bon dia.
Pues gràcies a vosaltres i molt d'ànim.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos. Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
I com no, a Ràdio Vila-real no podíem prescindir de aquesta informació que passa a donar-nos el alcalde José Belloc. Bon dia.
Molt bon dia.
Senyor alcalde, quines mesures ha pres l'Ajuntament? Què poden esperar els ciutadans del consistori?
Bueno, però les mesures es referís
econòmiques, al tema econòmic. Econòmiques. Sap què passa? Que com que portem tot el matí parlant de les mesures econòmiques que se van prendre a nit, que va dir a nit el president del Real Lleguet que ha tret, les mesures que ha tret per a recolzar a tota la ciutadania en este moment en el que d'alguna manera n'hi ha una crisi en este moment sanitària, però sí, després vindrà una crisi econòmica. També volem saber des del municipi com se mos va a recolzar.
Bueno, pues nosaltres lo que estem és intentant preparar-nos per a això, no? Per a quan vinga el moment en el que jo dic un símil estos dies, no? Estos dies tan tristes que estem vivint i que tenim que ser tots responsables i quedar-nos en casa perquè és l'única manera que podem salvar tantíssimes vides, no? Que estan en joc en estos moments. Jo dic que el dia que deixe de perseguir-nos el lleó, en aquesta metàfora o aquest símil, ara tots estem mirant al lleó que ens perseguís i el que toca és córrer, no? Però el dia que dice de perseguir-nos el lleó perquè hem pujat a l'arbre i ens hem escapat, entonces ens girarem i veurem a veure què ha passat alrededor de nosaltres. I van a passar moltíssimes coses. I des de l'Ajuntament de Vila-real, nosaltres el que estem preocupats és del tema econòmic, per descomptat. Estem preocupats del tema social. Estem preocupats dels nostres xiquets i xiquetes. Estem preocupats també, evidentment, de com va a quedar la societat i les relacions, com van a ser a partir d'esta crisi, perquè evidentment així van a canviar a munt de coses. I a partir d'ahí, pues, el que anem a fer i hem fet, ahir mateix en la Junta de Govern, és anar treballant en l'àmbit de l'aïllament, no? I de les mesures sanitàries, pues, ja han conegut vostès també, que hem cedit el Centre de Tecnificació Esportiva, fa prou dies que estem treballant en la Conselleria de Sanitat, en coordinació amb la Generalitat Valenciana, preparant tot un pla. Jo vull dir que Vila-real no només és solidària de boquilla o és també de realitat, i no hem cedit el centre només, hem cedit diversos espais. En aquests moments la Generalitat en el Centre de Tecnificació Esportiva considera que té prou, però el més important és poder tindre espais en aquests moments per a les persones menys lleus, que n'hi ha que aislar-les, per a que no li contaminen també a la família, i que puguen estar allí, pues, que no ocupen un llit d'equip o necessitar-lo, que pot estar més greu, no? I que pot ser necessari que estiguin a l'hospital. Això és el que estem fent i, com els dic, ja fa setmana i mitja que estem treballant en tot aquest tema. Però com li dic, el més important ara que està l'incendi davant i que el lleó ens perseguís és fugir del lleó, és escapar-nos o apagar l'incendi, però no n'hi ha que oblidar-se que després, com dic, baixarem de l'arbre, anirem a la cabanya on vivíem i veurem que les tomaqueres han mort, que la vaca que teníem se l'han menjat les hienes i per tant van haver dificultats. A aquestes dificultats jo vull agrair i felicitar al president del govern en aquests moments tan difícils, injectar quasi un 18%, un 10%, diem avui, de lo que produïm a l'any en Espanya del PIB en unes ajudes, com són 200.000 milions d'euros mobilitzats, pues jo crec que és una bona injecció. De totes aquestes mesures n'hi ha algunes que jo crec que se poden millorar. Saben com soc i sempre dic les coses públicament com pense, però vull esculpar-lo perquè al bombero l'estem fent també fer d'arquitecte. I el president en aquests moments té que tindre una pressió i el govern i té que prendre decisions per apagar el foc i al mateix temps estar pensant en com quan acabe el foc vol pintar el piso i reconstruir la casa que s'ha cremat. Entonces és difícil, al mateix temps d'apagar el foc estar pensant en tot això, però comprenem que ho hem de fer. I el mateix hem fet així en Vila-real. El que vam aprovar en la Junta de Govern és tot el que depèn de nosaltres, perquè la gent entén, en les seues cases ens entendrà que nosaltres no tenim competències en moltíssimes coses. L'Ajuntament es cobra uns impostos en una sèrie de matèries, però altres depenen de l'Estat, depenen de la Generalitat, e inclús els impostos que depenen de nosaltres, de l'Ajuntament de Vila-real, si no ens autoritza la llei, no poden llevar-los. Vam tindre aquest problema en l'IBI rústic, en la contribució de rústica dels horts, i jo vaig buscar una fórmula que va ser innovadora i que després pues, molts ens volen copiar. Enguany era una col·laboració amb la Caixa Rural per a que ho tornaren ells i després nosaltres es compensàvem a ells. Però Yo sé que van a haber lleis, y me consta, y si no me comuniquen desde Esmos Companys, del Govern, de España y de la Generalitat, ni habrán lleis que nos habilitaran a los ayuntamientos a poder compensar a los ciudadanos y ciudadanas de estas cosas. ¿Y de qué estén hablando? Nosaltres cobrem la contribució, el IBI. Nosaltres cobrem el tasses diferents, és a dir, d'alguna manera un preu perquè ens entenga la gent per utilitzar algo. El preu per utilitzar el carrer, la via pública, quan fiques taules i cadires i tens una cafeteria, com és de tots, ens pagues un preu per metro i ens pagues un tant. Nosaltres també tenim uns preus públics, per exemple, els del Servei Municipal de Deports o els de l'Auditori, en l'abonament, en les obres de teatre i en altres qüestions, o en els de la Universitat Popular, que la gent en aquests moments tampoc pot anar als cursos que s'havia matriculat. El que passa és que aquest tema és un tema tremendament delicat, el veure com articulem tot això, perquè n'hi ha moltes modalitats de pago. Quasi tots els impostos són diferents i entonces la gent paga per activitat, trimestral, 6 mesos, per any, per un dia, a vegades l'ocupació de via pública. Aleshores, n'hi ha que estudiar molt bé totes les qüestions. El que van fer ahir va ser demanar un informe al Departament de Recaudació Tributària, als funcionaris, jo ja feia 3 o 4 dies que estàvem demanant-los ja que, bueno, ara que en aquests moments pues, tenim un poc més de temps perquè no tenim al públic, estem també reorganitzant tots els expedients així des de l'Ajuntament, perquè així està treballant tot el món en l'Ajuntament de Villarreal. Uh-huh. Estem treballant en mesures d'aïllament, estem treballant en turnos, anem a prendre decisions i estem ja treballant-les ahir mateix en un decret i avui en un altre, i possiblement la setmana que ve ja alguns funcionaris també estaran en casa en teletreball, però aquells que no suposen la necessitat de serveis mínims i de poder prestar el servei a la ciutadania, perquè l'estem prestant en aquestes 12 línies de telèfon que hem rebut prop de 300 cridades en 2 dies i estem atenent, que vaig articular des del dilluns a les 8, sense esperar ni un minut, uh-huh. I també telemàticament i de totes les maneres. Aleshores, bueno, pues anirem articulant totes aquestes mesures, però li dic que el no atendre a la gent presencialment i haver suspès els plaços de l'administració, que això és una cosa molt important que vull remarcar, que moltes de les cridades que estem tenint a estos telèfonos, a estes prou de 300, són si se li acaba un plaç de no sé què, si tenia que presentar un paper. Està tot suspès, tot. I, a més, vull donar una notícia que m'acaben de passar de la Conselleria de Sanitat, que és molt important per tot el món que ens estigui escoltant. Aquella persona que estigui en sa casa i que se li hagi caducat un medicament i que tinga que fer una recepta nova i que en aquests moments no puga anar al metge perquè no estan agarrant, no estan atenent de la mateixa manera en els centres de salut primaris on el que estan desbordats, val? I que tenen ordres també en tota aquesta crisi de prioritzar en les qüestions urgents, importants, des del punt de vista de la salut i no de les qüestions més ordinàries, m'acaben de dir que s'han prorrogat de manera per llei directa 2 mesos. Uh-huh. O sigui, les mateixes receptes que se tenien valen per a poder continuar tenint el medicament que tens. No fa falta que vagis al centre de salut. Jo crec que tot això són mesures que estan vives, que se van donant, i nosaltres, des de l'àmbit econòmic, de moment, Susana, el que podem anunciar és que l'alcalde de Villarreal, com ha demostrat sempre, i el seu ajuntament, no li vol cobrar a ningú els diners per capritxo. Els diners públics i els impostos són per a prestar serveis i per a la gent, i en moments d'este tipus, en tota la medida que puguem, en les ajudes que rebem de l'Estat també per aquestes qüestions, en les que rebem de la Generalitat, i el que nosaltres puguem descomptar, suspendre, aplaçar i tornar, evidentment que ho anem a fer, no ho duden. Ara en aquests moments estem en un moment d'estudi de totes les possibilitats, i en el moment en què tinguem articulat el model, que no duden que quan arribem a la cabanya i vegem que la vaca s'ha mort, que les tomaqueres s'han mort, que no tenim recursos que teníem antes, doncs començarem a articular tot el que se pugui fer des de Villarreal. Des de luego ho farem, també advertint a la gent que aquest ajuntament és un ajuntament que fruit d'esta locura de l'urbanisme anterior i de totes les deudes i sentències que tenim que anar pagant, doncs tenim moltes dificultats econòmiques. Jo escoltava ahir una decisió que ha pres també el president Sánchez, que és que el superàvit, és a dir, els diners que tinguen els ajuntaments de l'any passat, que no s'hagin gastat, perquè hagin gastat menys que ingressat, el poden destinar a temes d'estos i a socials i tal, però resulta que en Villarreal tenim dèficit, no tenim superàvit. Nosaltres tenim problemes en aquest sentit, per tant, això també ho hauran d'entendre, però ja li dic, tot el que estigui en les meues mans va a fer-se.
Mire, això era una de les coses que se volia abordar. N'hi ha ajuntaments, com per exemple és el cas de Onda, que sí tenia superàvit i sí que pot disposar d'aquests diners. Vila-real n'hi ha que dir-li als ciutadans que no disposa d'aquests diners, no?
Claro, es que el Ayuntamiento de Onda, tengo la sort de la alcaldesa, de que el equipo de gobierno anterior ha sido responsable, que el anterior también va a ser responsable y que el anterior también, y tienen un endeudamiento prácticamente ridículo. Pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de Castelló, que también tendrá algunas medidas y tal, cada veí de Castelló debe 178 euros per veí de deuda i nosaltres devem 470 i pico. Uh-huh. És a dir, això és la realitat i no és que ho hagi generat aquest equip de govern, sinó que estem pagant un model de ciutat de fa molts anys en els quals hem d'estar pagant els jardins que se van fer fa 20 anys, uh-huh. Les escoles, els solars del centre de tecnificació esportiva, l'apertura de carrers, i així els 28,3 milions d'euros de sentències i de convenis i d'empastres que hem heredat, més un préstamo de 20 milions d'euros que se van treure en este poble per fer maleses i que hem d'estar pagant ara. Entonces, que sí, que és veritat que nosaltres pues, no estem en les mateixes circumstàncies que alguns que estan anunciant diners i ajudes, etc. Però també jo li estic dient al govern d'Espanya, a Sánchez i a Ximo Puig, que els ajuntaments que estem en situacions econòmiques difícils i no ho estem per irresponsables. En estos moments que estem governant, que també se mos ajude que els nostres veïns no tinguin que patir esta realitat. I, des de luego, jo estic segur que aquells que tinguem dèficit pues, tindrem unes ajudes especials també. I això és el que anem a lluitar, el que vaig a lluitar en Madrid perquè sigui així. Per tant, jo crec que no és moment del protagonisme este, de dir, jo ajudaré, donaré i tal, quan encara ni siquiera tens els informes jurídics i com ho vas a poder fer, ni t'avala la llei per a poder fer-ho, etcètera, etcètera. Sinó és moment de, sobretot, utilitzar en molt de seny, en molta responsabilitat i de forma incansable, com estem fent així 24 hores, les mangueres per apagar l'incendi. I això és el que estem especialment dedicats en aquests moments.
Uh-huh. Pues, dit queda, José Benlloc, alcalde de Vila-real, espero que continuem en contacte, si no pot ser, sé que està amb vostè molt ocupat. De fet, este matí, quan reclamava la seva... que tinguera que parlar, que la gent vol escoltar-lo, em diuen que des de les 6:30 del matí vostè estava a l'Ajuntament, no?
Sí, bueno, jo normalment som el matiner i excepte un parell de dies que estic al gimnàs sempre de forma fija a les hores matí, uh-huh. Normalment 6:15, 6:20, i bueno, en aquests dies pues, que no hi ha gimnàs, que estan tancats, que és el que toca, i que estem en casa tots, pues entonces pues per estar en casa pegant voltes, pues estic així des de primera hora planificant-ho tot i bueno, la gent m'ha vist este matí 6:30, s'ha de los quarts per així i tal, i entonces estava un poquet, però és el que estic fent tota la setmana, és el que faria cada dia i quan evidentment si no tinguera que anar al gimnàs, que me pareix important també el deport, no? Mm-hmm. I que n'hi ha que fer-lo. Però sí, bueno, jo i després ahir mateixa pues, també de vesprà, hasta les 6 de vesprà, tinguin en compte i tornen a repetir, jo vull agrair especialment i que estiguen, poden sentir-se molt orgullosos els ciutadans i ciutadanes de Vila-real que en un moment tan difícil com este els seus funcionaris estan així donant en callo, estan treballant perquè estan fent feina, perquè en un moment determinat anem a fer falta per altre tipus de coses des de l'administració pública, per això estem i prestem un servei públic. En el moment que la Generalitat tinga que utilitzar el centre de tecnificació esportiva, no ara, sinó ara fa una setmana i ahir i després ahir, ja n'hi havia funcionaris nostres del Servei Municipal d'Esports desmuntant unes lliteres que teníem allí, netejant el centre, preparant tota la infraestructura per si se té que gastar de manera immediata. Pot arribar un moment en què ens donen l'ordre i per això estem i anem a cooperar i col·laborar al primer xulit per a que anem allí, per exemple, amb diversos funcionaris nostres de l'Ajuntament de Vila-real, de cada vila, a agarrar els telèfons de familiars o a informar a la ciutadania via telefònica o a tramitar qualsevol cosa. Nosaltres som l'administració pública, som el servei públic i, per tant, anem a estar així les 24 hores al telèfon, a través de la policia local nostra, que s'està deixant la pell, i de 8 del matí a 8 de la nit, en dos turnos, va estar treballant la gent així i en tots els departaments, no? Evidentment, sensibles en aquelles persones que puguen tindre dificultats i que avui mateix estic ja prenent decisions, ahir ja vaig prendre decisions, i anem a continuar prenent-les per a no sotmetre-les a ningú risc, no? Afavorint en la flexibilització total laboral els horaris per a que els funcionaris també puguen conciliar la vida familiar i laboral i puguen tindre els xiquets menors que tenim en casa en aquests moments, com estan fent les empreses o qualsevol. Però nosaltres des de l'Ajuntament no podem ser més que el resto i que està al carrer, sinó que en aquest cas tenim que donar exemple de servei públic i de servei a la ciutadania, per tant. I el primer, el jefe, no? I això és el que estic fent.
Pues, José Benlloc, alcalde de Vila-real, moltes gràcies i bon dia.
Moltíssimes gràcies a vostès i gràcies també per la seva labor, no? Divulgativa, informativa, de tranquil·lització també i de donar-hi aquest missatge. Duem al prop, o jo crec que més de 40 multes en aquests moments, denúncies, per incomplir pues les ordres que estan donant les autoritats, i li demanaria a la gent, per favor, que se quede en casa, de veritat. És
que respecte el confinament, sí, sí, que respecte
el confinament. Que respecte el confinament, que és l'única solució que tenim, que nosaltres no mos fa, de veritat, a mi no me fa ninguna gràcia com a alcalde tindre que muntar a ningú, ninguna gràcia, mai en cacàs, no? Però en estos encara més. Però jo tinc que dir que majoritàriament en 51.000 habitants que té esta ciutat i en l'impacte que té també econòmic, de que se considera que cada dia entren a Vila-real 80.000 persones en tots els serveis que prestem i estan venint gent a treballar i estan venint gent que sàpien que ja veus, és a dir, estem parlant de 40 multes que són un percentatge irrisori des del punt de vista de la quantitat de gent responsable abrumadorament que n'hi ha en la societat. I això te alegra també, te dones compte de la qualitat humana, no? De com l'home és bo, perquè l'home és bo al final. I en aquestes circumstàncies, en totes les qüestions de solidaritat que estem veient i tal, s'estan demostrant clarament, però per favor, que la gent se quede en casa, nosaltres estem així, per ajudar-los, i ahí tenen el 964-5400, el de tota la vida de l'Ajuntament, 964-5400, on tenim a 12 funcionaris, 4 d'ells de l'àmbit de serveis socials especialitzats i els altres de temes generalistes, que també estem en contacte amb Generalitat en tota la informació per a que qualsevol cosa que ens vulguin plantejar, ahí estem per a contestar-los a tot el que ells consideren.
Pues
gràcies també per el seu treball.
Dit queda este mensatge de l'alcalde José Benlloc. Esperem que reflexionen, que faci cas de tot el que ha dit i que utilitzin aquest telèfon que vostè ha dit per dos voltes i que posa a l'abast de tota la ciutadania. Moltes gràcies i bon dia.
Moltíssimes gràcies, fort abraç i molt d'ànim a tots.
Bueno, i res. Res, ens queda dir-los que divendres en tornarem a reprendre en protagonistes i donar-li a Javi la benvinguda per a que ens conte si n'hi ha novetats o no n'hi ha novetats en el futbol, però segur que algú ens conta.
Segur, bueno, passeu-ho bé. Sant Josep en casa, que estarà bé.
Sí. Montse, gràcies per haver fet que això siga més agradable per a mi, més...
No,
i menys pesaet i segur que divendres més i millor. Moltes gràcies, els deixem en Javi.
I esperen que millor notícies. Bueno, pues en no res, comença la gent del futbol, així, fins les 3, ja sabeu.